Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Hola, què tal? Molt bon dia. Bon dia, bona hora, 10 i 4 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui, divendres 21 de febrer. Ens hi posem, com cada dia a aquesta hora, aquest magazín de matí que us acompanya entre les 10 i les 12 del migdia. Una ciutat que avui parla de caça esportiva. Ho farem d'aquí uns moments amb la periodista científica afincada aquí al Maresme, la Caroline Wagerhauser. Ella, com us dèiem, és periodista científica i ha fet un treball que ens ha vingut a portar a la ràdio, on parla de la caça esportiva, un treball compartit amb altres col·legues europeus i que diuen està avalat per la comunitat científica. I posen l'ull, bàsicament, en el tema dels senglars. En parlem amb ella d'aquí a uns moments al nostre plató. Avui és divendres i, per tant, toca també la secció de cinema amb el Víctor Riera. Parlarem de les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana. I a partir de les 11, com cada dia, farem tertúlia. Avui, amb l'equip titular de la tertúlia dels divendres, el Xavier Arniges, l'Isidre Argelers, el Lluís Barri, el Joan Torrent i la Montserrat Casaus. I avui fa anys del naixement d'una de les grans veus de la història recent de la música. Parlem de Nina Simone, cantant americana, nascuda tal dia com avui, de l'any 1933. Com sempre, les salutacions de qui us acompanya a aquesta hora del matí, un plaer fer-ho, el meu nom Sònia Montanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps. Tenim el cap de setmana ja a tocar, en molts llocs hi ha cap de setmana de carnaval. Quim Serra, com ho tenim això? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui tenim per davant una jornada que tornarà a ser com la d'ahir, és a dir, plenament estable i assolellada. Les temperatures no pujaran tant. Ahir alguna màxima es va enfilar fins als 18 graus aquí al Maresme, en el cas, per exemple, de Tordera. Avui no esperem que pugin tant, quedaran al voltant dels 16-17 graus, allà on més pujaran, però no obstant això, continuarem amb uns valors molt suaus a les hores centrals del dia. I tot això gràcies, com dèiem, a aquest domini del sol que tindrem durant tota la jornada, amb vents que bufaran fluixos de mar cap a terra i amb una situació marítima que estarà dominada pel marejol a marees de mar de fons a tota la costa de la comarca. De cara demà dissabte, doncs s'espera un dia que en general continuarà marcat pel temps estable i per l'ambient assolellat, amb unes temperatures que, pel que fa a les mínimes, poden baixar una mica respecte a les d'avui, però les màximes pujaran. Uns valors, altre cop, com ahir, cap als 18 graus. Demà passat diumenge encara pujaran una miqueta més, fregant els 20 puntualment, i dilluns fins i tot es podrien superar aquests 20 graus de temperatura màxima en alguns punts de la comarca. Per tant, una situació que durant els 3 propers dies vindrà marcada per aquest augment de la temperatura progressiu. A partir de dimarts i dimecres sembla que la temperatura tornaria a anar a la baixa. En tot cas, són les típiques oscil·lacions de la primavera, perquè el temps que estem tenint doncs ja insinua que estem en plena primavera des de ja fa força setmanes. D'entrada, els vents fluixos durant el cap de setmana, si bé les marinades de Garbí seran moderades, sobretot durant la tarda del diumenge i també de cara a principis de la setmana entra. En definitiva, temps tranquil, com dèiem, ambient assolellat i unes temperatures cada dia una mica més altes.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Actualitzem la informació de serveis. Si us heu de moure en vehicle per Calella, recordeu que fins a les 6 de la tarda avui està interrompuda la circulació al carrer Bruguera, entre Cervantes i Costa i Forneguera, i també hi ha un tall de 9 a 3 al carrer Monturiol, número 32, entre Indústria i Amaneu. I si heu de fer servir el transport públic, per tant, ha variat a les Corts, la línia 3 del metro, la línia verda, circula entre Estació de Sants i Trinitat Nova, habilitat però no circula, volíem dir, entre Estació de Sants i Trinitat Nova, habilitat però servei alternatiu de bus. D'altra banda, la R1 de Rodalies també es dona, com sabeu, servei alternatiu. Entre Malgrat i Blanes, la resta de transport públic funciona amb normalitat. Nomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diuen a comarca avui?
Doncs bé, parlem dels boscos perquè un total de 1.500 hectàrees dels cinars i suredes del Mont Negre i el Corredor van quedar defoliades per la problemàtica de l'eruga del suro.
Sí?
Recordes aquest estiu? Bueno, cap al juny, juliol, que vam tenir una plaga de papallones.
I tant.
Que la gent deia, què està passant?
Però si no podies anar pel carrer.
Exacte. Doncs bé, era aquesta eruga sí. que primerament es va menjar el suro i després, quan va arribar l'estiu, doncs es van convertir en pampalluna. Doncs bé, segons l'estudi que acaba de realitzar l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, aquestes 1.500 hectàrees han quedat doncs, defoliades. Mm-hmm. L'Institut ha fet servir imatges preses pel satèl·lit Sintel per analitzar l'estat actual del parc natural. Aquestes imatges han permès detectar els canvis en la massa forestal durant el període d'afectació de l'eruga peluda que se situa, com dèiem, de la primavera a l'estiu. La cartografia elaborada per l'Institut Català ha permès delimitar l'afectació i veure doncs, una mica l'evolució d'aquesta superfície afectada per l'eruga en els dies successius. També hem de dir que durant el 2017 ja s'havia realitzat un altre estudi encarregat per la Diputació de Barcelona pel decaïment dels boscos del Maresme. Aquell estudi va permetre visualitzar i concloure que la combinació de factors com la sequera, l'afectació d'un altre insecte perforador, el tomicus, que també va ser una altra de les grans problemàtiques, i l'existència de diversos fongs estava provocant una gran pèrdua de vigor de gran part de les pinedes del Maresme, que malauradament van acabar mortes i que ara doncs, moltes parcel·les que gran part del bosc és privat, és propietat privada, sembla mentira, doncs aquests arbres que s'haurien de retirar perquè estan morts o en males condicions, doncs, òbviament, costen uns diners que la gent, el particular, no en tenen i llavors aquestes plagues es multipliquen més. Per tant...
Sí, sí, això és el peix que es mossega la cua, eh?
Exacte. Mm.
Sí, sí.
Però bé, hem de dir que fins aquí 10 anys no torni a haver-hi una plaga com la de l'eruga peluda.
Ah, sí? 10 anys? Ostres, molt bé.
Veurem.
Bueno, a veure, veurem. Sí, perquè realment no podies anar pel carrer,
va ser horrorós.
És que fins i tot obries la boca i hasta dius, és que se'n posaran a dins, no?
Era horrible, sí.
Molt bé, què més, Naomi?
I continuem perquè Mossos d'Esquadra han detingut 4 joves, 2 d'ells menors i veïns de Mataró, quan intentaven robar en un establiment de la capital maresmenca. Els fets van ocórrer la matinada del 19 de febrer, cap a un quart de 3, quan diversos testimonis van trucar al 112 alertant que un grup de joves vestits amb roba fosca, guants i passamuntanyes estaven forçant la reixa d'un bar situat al barri de Cerdanyola. Segons el relat dels Mossos, quan va arribar la patrulla d'agents de paisà, van detectar que el grup de joves fugia corrents. En arribar a la resta de patrulles uniformades, els joves es van dispersar pels carrers de la zona. Els agents, però, els van seguir fins que finalment els van poder detenir. Durant l'escorcoll se'ls va localitzar diversos parells de guants, un martell per tancar vidres, tapaboques, passamuntanyes per ocultar la cara i una radial, entre d'altres objectes. La policia també va poder comprovar que l'establiment que havien intentat robar tenia un tall de la reixa d'entrada. Els lladres, però, no van aconseguir culminar el robatori i ara els dos menors han estat posats a disposició de la Fiscalia de Menors de Barcelona i els altres dos detinguts, que són majors d'edat, van passar a disposició del jutjat de Mataró, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Molt bé. Alguna cosa més, Naomi?
Sí, i una última cosa, perquè la Generalitat de Catalunya estudiarà la creació d'una línia de bus per connectar els dos Arenys de Mar i Arenys de Munt, amb l'Hospital de Mataró. Aquest és un dels compromisos que va arrencar l'alcalde d'Arenys de Munt, Josep Sánchez, i l'alcaldessa d'Arenys de Mar, Anabel Moreno, després de reunir-se amb la Direcció General de Transport i Mobilitat, on van demanar finançament per la creació d'una línia que connectés directament Arenys amb l'Hospital de Mataró. La resposta va ser anar un pas més enllà i afegint-hi la possibilitat de connectar directament amb la capital del Maresme, realitzant alguna parada més i no anant directament a l'hospital. Segons un comunicat de l'Ajuntament d'Arenys Amunt, els responsables de la Direcció de Transport es van comprometre a fer aquest estudi d'horaris i costos que agafaria la concessió l'empresa Segalers. La voluntat de l'Ajuntament aranyenc és cofinançar el projecte perquè, per exemple, pel 2020 ja tenien una partida dins dels seus pressupostos per fer aquesta línia del bus i també la possibilitat d'ampliar-ho pel 2021. Tot i que la Generalitat treballa amb la possibilitat de donar cobertura al nou servei, tenint en compte doncs, que el volum de la població dels dos Arenys arriba als 25.000 habitants, per tant, la Generalitat seria qui hauria de posar la gran pal del finançament per aquest servei.
Molt bé, Naomi. Tens planillo pel cap de setmana?
Carnestoltes.
Ah, sí? Molt bé, doncs vinga, va. Que vagi molt bé. A ballar samba.
Fins dilluns.
Adéu, Naomi. La Naomi Esteve, que marxa cap a la redacció. si entreu al web radiocalella.cat i com a destacades, hi podeu llegir que preservem el Maresme. Està decebuda amb els resultats de la mesa de mobilitat entre la Generalitat i el Consell Comarcal i també que Calella en Comú reclama al govern municipal que assumeixi responsabilitats per la mala gestió, diuen, de la mobilitat a l'entorn de l'escola Alcalde. I anem a fer una lectura com cada dia de la premsa d'avui. Diu el Punt Avui a portada, dimecres a la Moncloa, després d'un intercanvi de cartes i retrets entre governs, la taula de negociació es reunirà per primer cop dimecres vinent. El president català insisteix que caldrà un mediador i reclama parlar del dret a decidir i de la fi de la repressió. El cap de l'executiu espanyol avisa que la negociació serà molt llarga i que cal començar per temes d'acord fàcil. I a la portada del Punt Avui també, les seqüeles del Glòria, un mes després del temporal, les zones afectades recuperen a poc la normalitat. Altres titulars de la premsa d'avui, diu el periòdico que el líder búlgar implicat en una investigació a Barcelona, diu aquest diari avui a la seva portada. Anticorrupció investiga si hi ha blanqueig amb una mansió i una botiga del Passeig de Gràcia. Un exmodel i la seva família es beneficien de l'entrada de més de 5 milions d'euros. I Torra i Esquerra redoblen el seu pols per la cita amb Sánchez. La Fiscalia acusa la Generalitat de donar un tercer grau encobert als independentistes presos. I una massacre, la massacre ultra, desperta els fantasmes a Alemanya. Altres titulars que llegim a la premsa d'avui, diu La Vanguardia, a portada que Hisenda vol harmonitzar els impostos de successions i de patrimoni. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, diu El País a la portada, commoció a Alemanya després de la matança comesa ahir per un ultradretà. I El Mundo, que diu a portada que els Estats Units deixarà de compartir informació amb Espanya si no veta el 5G de Huawei. Són els titulars de la premsa d'avui, són les 10:16. Avui, a la ciutat, parlem amb la periodista científica Caroline Wagerhauser. La Caroline, com us dèiem, ha fet un treball que ens va venir a portar a la ràdio, a presentar a la ràdio, on parla del problema de la caça esportiva amb la mirada molt fixada en la caça del porc senglar. Parlem amb ella d'aquí uns minuts, després de la pausa.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Radiocalella.cat.
Prepara't, amic lingua, ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Requisits d'accés. Edat mínima 16 anys. Nivell acadèmic o de coneixements generals. Mínim segon curs d'ESO o equivalent. Nivell d'anglès A2 acreditat o contrastat amb prova de nivell. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua, carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministerio de Empleo i Seguridad Social.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Dissabte 22, a la 1 i a les 6 de la tarda, escolta el grup mitjà del Centre Obert als Pins, parlant del Dia de la Igualtat Salarial a Ràdio Calella Televisió i recupera-ho a radiocalellatv.cat.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix. facebook.com/radiocalella. Twitter @radiocalellatv. Participa.
Doncs ja som a plató amb la nostra convidada. És periodista científica. Es diu Caroline
Bachhauser, ho dic sí, bé, sí?
Con acento, però bé.
Ho hem estat practicant tot el matí, eh? I fa ella, fa uns anys, que està fincada aquí al Maresme, concretament a Sant Cebrià, Carolín?
Sí, Sant Cebrià, sí.
Com vas arribar aquí, per cert, aquí a la comarca?
Pues yo vine en el 88 ya, como profesora para alemán-inglés.
Muy bien. I a partir d'aquí t'impliques molt amb el tema de la caixa esportiva, de les conseqüències, etcètera, etcètera, no?
Sí,
sí, sí. Digue'm, Carolina.
No, porque de hecho yo vivía en Calella y luego en Mataró 25, más de 25 años.
Sí.
Y luego me mudé a Sant Cebrià. Yo he crecido con la caza, yo soy de una zona muy rural, de los Alpes, y siempre la tuve presente, tenía amigos y amigas que tenían padres o hermanos cazadores, o sea, siempre me acompañó, sí. Salvo cuando ya llegué a Mataró, bueno, ahí el tema de los perros de caza, esto sí que es un tema muy grave también. Y luego me mudé a Sant Cebrià.
Los perros de caza, vols dir els gossos que acompanyen els caçadors,
sí,
no?
Sí, 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 los zulos en los que los tienen, pero bueno. Y en Sant Cebrià, pues en Vistamar viví y allí vi de cerca lo que pasaba en los bosques, en los montes alrededor, y a veces también me llegaron, o sea, los cazadores creen que están solos en el bosque, pero siempre hay alguien que los ve, y todas las barbaridades que cometen me llegan a mí, tarde o temprano siempre me entero de esto, y yo, ¿por qué no lo denunciaste? ¿Por qué no has dicho no? Ah, claro, es que no vuelven ferés, porque claro, es que tienen miedo de enfrentarse a estas personas porque les han matado conejos, gatos. A un vecino del pueblo le mataron la perra delante, o sea, los perros se caza como van sueltos y le mataron la perra mientras él estaba paseando.
Bueno, eso amb alguna bala que es deu escapar, ¿no?
No, es que los perros que caza. Y luego también las balas, pues hace unos dos años también pegaron tiros a nada más 15 metros de mí y había una abuelita paseando con su perrita, había tres senderistas, unos ciclistas y bueno, eso no puede... Y ahí llamé a asuntos cinegéticos y...
Nosaltres aquí al Maresme ja fa un temps que tenim un problema sèrio amb el tema de la superpoblació de senglars. I per això doncs, es fan batudes per intentar doncs, controlar aquesta superpoblació.
Sí.
Vosaltres amb això no hi esteu d'acord, Carolín?
No, bueno, no es que sea yo, es científicamente comprobado que las batidas no hacen otra cosa que aumentar más la población. Por ejemplo, también en los corzos, lo mismo. Y porque para gestionar el jabalí se tiene que conocer la biología del jabalí. Tú no puedes pegar tiro a cualquier animal que se te presente delante de la escopeta. Por ejemplo, las matriarcas jamás, de los jamases, se matan. También, tampoco las hembras adultas. Y los machos, pues ni hablar, ni de pequeñitos. O sea, no se les deja vivir porque ellos son los responsables que haya un celo sincronizado en noviembre, diciembre, es cuando está el celo. Entonces, y tiene que haber lo suficiente macho, tanto como hay hembras. Porque si una hembra se queda sin cubrir en la época de celo, a las tres semanas vuelve a estar en celo. Y así va durante todo el año. Esto da lugar a nacimientos durante todo el año. Normalmente, antes de empezar esa, ¿cómo se llama? El auge tanto de la caza deportiva, las hembras tenían sus crías en primavera y luego para otoño ya tenían, crecían. Pero ahora, como no hay muchos machos, porque prefieren colgar los colmillos en la pared del salón, pues esto da lugar a nacimientos durante todo el año. Y ahí
entiendo pues que la caza, la caza esportiva, o sigui, la caça dels senglars és el que està provocant aquesta superpoblació de senglars?
Exacto. Por ejemplo, en Berlín ya hace unos 16 años que no hacen batidas de jabalí. Hacen caza de acecho.
¿Qué es la caza de acecho?
Esperas a que venga el animal, que se presente. Entonces también lo puedes matar con un disparo que da dentro de la protección animal, un tiro limpio sobre el corazón, que son unos minutos que tarda en morir el animal, pero bueno, no es como en batidas que les revientan el vientre o el morro y todo esto, es muy brutal. En Viena también funciona desde hace 5 años, en Ginebra desde hace 46 años.
Pero en estas ciudades tienen el problema que tenemos aquí al Maresme, de superpoblació
sí,
en
Alemanya, en Alemanya hi ha mucha superpoblació i precisament és per les partides, per desconocer
la. Però antes no passava esto.
No,
jo,
perquè
jo no recordo haver parlat del problema que suposen ara els senglars, no?
No, perquè és que esto de la con las armas, ¿cómo se llama? Semiautomáticas, puedes disparar mucho más rápido y claro, es que ¿cómo decirlo? Ha aumentado los últimos 20, 30 años este tipo de caza. Uh-huh. Antes era más bien una caza de, ¿cómo se llama? Para alimentarse uno mismo.
Sí, bueno, un caçava per matar, no? Un matava, en aquest cas, per poder s'alimentar, no? Per menjar.
Sí, sí, sí. Y hoy ya simplemente es una diversión. Por ejemplo, un cazador mismo me dijo, un presidente de una asociación de caza, no, no, hombre, las batidas no se puede prohibir, que hay con las juergas, con los camaradas. Y aparte, luego también decía que es que no queremos gestionar el jabalí a la baja, es que si no, ¿para qué vamos al monte? ¿Para no pillar nada? Pues esto, así no funciona la cosa. Sí.
No sou un moviment, en aquest cas, animalista, vosaltres.
No, jo estoy sola, sí. Totalmente. Sí.
Vull dir que el que defenseu vosaltres no té res a veure amb el moviment animalista, no?
No, bueno, estoy sola, o sea, no hay nadie
más.
No hi
ha ningú més.
Bueno, lo que tengo detrás de mí son muchos científicos, biólogos, ecólogos, veterinarios, zoólogos, luego también cazadores mismos, o sea, cazadores decentes, por ejemplo,
cazadores decentes.
Decentes, no, sí. No, porque el profesor Herzog de la Universidad de Dresde, que enseña en la Facultad de Ecología y Ciencias de Caza, él mismo dijo, es que porque en Alemania también problema enorme con los jabalíes, pero él dice, es que los cazadores decentes no abundan, son los demás, que son los escopeteros miserables con desórdenes mentales, porque disfrutan matando. O sea, si un cazador dice que va a matar al bosque, pues porque disfruta, quiere aventura, quiere distraerse, pues hombre, yo también puedo ir al bosque, pero no tengo por qué matar. Uh-huh. Y lo peor, hace solo pocos días había un artículo en La Razón, era de enero, donde decían cómo obtener la licencia de armas para poder cazar. Y en el examen que tienen que hacer, para saber cómo manejan el arma, ponían, no se requieren tanto una puntería como el manejo de armas. O sea, es que ni siquiera esto. O sea, no saben dar un tiro limpio al corazón para evitar el sufrimiento animal, por ejemplo.
En aquestes ciutats europees on conviuen amb els senglars, com s'ho fan? ¿Cómo lo hacen para vivir con esta superpoblación de
Bueno, por ejemplo, en Berlín, yo estoy en contacto con Dirk Ehlert, que es el responsable de fauna silvestre del Senado de Berlín. Uh-huh. Por ejemplo, este libro que te he traído
es de Berlín. La Carolina nos ha portat un munt de llibres que parlen exclusivament del porc senglar, no?
Sí, en aquest cas. Sí, aquí dels animals silvestres en Berlín.
Uh-huh.
I, bueno, hay una
que els veiem passejant tranquil·lament per la ciutat, no?
Sí.
Amb les seves cries.
Sí.
Perquè el porc senglar no és un animal violent.
No, en absolut. Jo visc molt... Bueno, ara hablo català.
Com et sentis millor.
Jo vivo muy fuera del pueblo y yo casi cada noche vienen jabalíes. Y yo una vez, como decían que son tan peligrosos, venían tres hembras con seis crías y claro, era emocionante. Yo salí así poco a poco, llevé unas manzanas para, por si acaso.
Sí.
No, estaba yo ahí en medio y las comunicaciones entre crías y madres era de una dulzura. Yo jamás había escuchado tanta ternura. O sea, era increíble, era para ponerse de rodillas y llorar. Uh-huh. Y tres días más tarde me dijeron que los habían reventado a tiros. ¿Sí?
Yeah.
Y estas hembras todavía eran bermejas, o sea, ni tenían el año, que se ve por el color del pelo, todavía rojizo.
Uh-huh.
Y no deberían, a esa edad, no deberían tener crías todavía, a los dos años.
Mira, ara veiem imatges de porcs senglars que baixen fins a la ciutat.
Sí,
això és calent, això, Jaume? És aquí, no?
Ah, sí, Bé,
no, no, en aquest no és Calella, però vaja, que també tenim constància que la zona, per exemple, dels apartaments Codina, que baixen aquella zona de contenidors, clar, els senglars cada vegada s'acosten més a la ciutat. Què passa, Carolina? Els hem de deixar córrer per Calella tranquil·lament? O com ho hem de gestionar,
això? És que, claro, és que som nosaltres que ens hem metido en su hàbitat.
Això està clar.
Estamos, por ejemplo, a Barcelona, Collserola cada vez es más arriba.
Sí.
Y claro, estamos en su hàbitat. Y luego, bueno, yo sé que en Collserola no se caza, pero sí se les atrapa. Y también no es una selección según la biología. Por ejemplo, ahí luego se les atrapa y se les sacrifica, se lleva a una parte.
Mira, això és Barcelona, no?
Sí, sí.
Acampant tranquil·lament, doncs segurament deu ser la part aquesta de Collserola.
Sí, sí, sí. Claro, y lo que pasa, por ejemplo, lo que es el Mediterráneo, hay mucho pino.
Sí.
Y el pino no da de comer, o sea, las acículas que cubren el suelo, es suelo ácido, allí no hay lombrices, no hay larvas, no hay ratones, no hay nada. O sea, entonces es que lo que les falta a estos animales es poder encontrar comida en su entorno, en su hàbitat. Uh-huh. Porque ya no hay castaños, no hay nogales.
Bueno, está claro que com que ho estem fent malbé tot i ens estem carregant la biodiversitat, doncs sí, clar, sí, aquests sí, animals, clar, si no troben menjar en el seu lloc d'hàbitat habitual, doncs baixen a les ciutats, als pobles, remenar pels contenidors.
Y claro, lo que se hace, esto es lo que recomiendo, por ejemplo, el Senior Hub. Lamentablemente se murió ya el año pasado.
Cap aquí, Karen, una miqueta. No, exacte, sí.
Ah, sí, vale. Ah, si no, el micro.
Sí, sí.
Uh-huh. Él trabajaba 38 años con jabalíes a diario.
¿Es el libro?
Sí. Uh-huh. Y se llama El cuidado y la caza del jabalí. Uh-huh. 38 años, era agente forestal, luego iba subiendo, ya, entonces ya era ingeniero. Y él mismo dice, es que son los mismos cazadores los culpables de la población, como del aumento de la población exponencial del jabalí.
Mm. És curioso perquè fins ara ens pensàvem que segons els que ens han explicat, que la caça esportiva ajudava doncs, a regular aquesta superpoblació de porcs senglars, però vosaltres creieu que és totalment al contrari, no, en aquest cas.
No, por ejemplo, en el bosque del Vaticano, en el norte de Italia, tocando los Alpes, no sé cuántos hectáreas, es enorme, enorme, y ahí hay miles de ungularos, y no pasa nada. Hay algún que otro depredador, alguna vez pasa un oso, un lobo, pero no hay presión de depredador. Y aún así ellos se regulan solos. Y también existe un estudio francés de la doctora Sabrina Segonti. Durante 22 años se seguía los jabalíes en zonas donde se caza muchísimo y en el Pirineo francés donde apenas se caza. Y resulta, donde más se caza, más aumenta la población. Entran las hembras, deberían entrar con 2 años en celo, pero ahora ya con 6 meses entran en celo y tienen más crías todavía. Mientras en el Pirineo francés, nada, tienen 2-3 crías, se regulan solo. Yeah. O sea, es el hombre que interviene, cree que tiene que intervenir, porque en nuestro ambiente humanizado cree que... ¿Cómo se llama esto? Ay, ahora solo me sale en alemán, pero da igual. Pues eso, hay otro argumento también, siempre lo que dicen los cazadores, que ya no hay depredadores, entonces él los tiene que sustituir. Pues no funciona así, porque ningún depredador jamás ha incidido en la manera numérica sobre sus presas, solo sobre su salud, porque coge los más enfermos, los viejos y bueno, pilla también los más pequeños, uh-huh, así regula, y sobre dónde se mueven. Donde hay mucho depredador, pues los corzos o los ciervos pues se van a otro lado. Pero nunca ha incidido en, es que ni podría, es que come ciertos kilos al día con mucho, y un lobo puede pasarse 2 semanas sin comer nada. O sea, no es eso. O sea, el hombre no es un depredador. Aparte, ellos no hacen una gestión como lo haría un depredador natural, porque el natural va a los viejos enfermos y los más pequeños. El hombre depredador va a los mejores, al mejor ciervo, al mejor corzo, al mejor berraco. Sí, para
la millor presa, ¿no?
Para tener los trofeos. Uh-huh. Y claro, ahí empieza ya... hay muchos problemas porque, claro, como matan los mejores animales, matan también los mejores genes. Porque estos machos ya no pueden transmitir los genes a futuras generaciones.
Quina creus que és la situació que tenim ara mateix aquí al Maresme? La gent que va caçar a bosc, ¿ho fan amb consciència?
No.
Creus absolut, que no?
No, en absolut. Però ni en el Maresme ni donde sea. Uh-huh. Porque, por ejemplo, el profesor Herzog también siempre dice, claro, es que él busca... cazadores decentes, que dicen, porque siempre dicen, no, es que somos los protectores y defensores de la naturaleza. No, no, causan un impacto tremendo, tremendísimo. Y yo sé que hay cazadores que realmente se preocupan y muchas veces van al bosque simplemente para controlar, mirar y no matan. Pero las collas de cazadores que hay por aquí, van a disfrutar més que en algun sitio.
Esterilitzar-los seria una bona opció?
Sí, Carolina? Lo hacen en Barcelona, pero mira, en América intentaron controlar así el ciervo de cola blanca. Lo desistimaron porque era muy caro y no servía. En Australia lo mismo, y en Austria, en Alemania ni se consideraron, porque también no es solo, porque yo hace un año y medio creo recibí una carta de la UAP que lleva ese proyecto. En los machos no bajaba la testosterona y las hembras seguían con crías. Yeah. No todas, però sí.
I luego... Vull dir, perquè aquí, per exemple, fa molts anys vam tenir un problema molt seri amb els coloms, salvant la diferència, se'ls va donar un pinso que portava, doncs, en aquest cas, un esterilitzant, i home, Déu-n'hi-do com s'ha regulat el tema dels coloms, que realment era una plaga, n'hi havia moltíssims. Sí. No sé si aquest seria una bona mesura per regular també aquesta superpoblació de porc senglar, sense fer-los mal.
Sí, 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 los biólogos no están muy de acuerdo con esto, porque claro, por ejemplo, un jabalí tratado lleva esta contrainmunacepción, no sé cómo se llama esto, el medicamento en el cuerpo, y si se muriera en el bosque, claro, es que luego vienen los carroñeros, es que no se sabe todavía qué impacto puede tener sobre otras especies, y luego esto se queda también, se pasa al subsuelo. Uh-huh. Eso es lo que me han dicho.
Aneu a fer xerrades vosaltres? Aneu a fer alguna conferència, alguna xerrada per algun grup de caçadors que us demanin doncs una miqueta d'assessorament d'aquesta caça conscient que defenseu vosaltres?
Es que a mí precisamente me han invitado a dar charlas a cazadores por el conocimiento por el jabalí que tengo y la caza en general, hasta a decana en el País Vasco. Los presidentes estaban, sí, me interesa. Uh-huh. Y luego resultaba, se detectaron.
Es van tirar enrere, vaja.
Sí, però no per ells, perquè els demás de la directiva com vas a poner una tia d'estas delante?
Aquí al Maresme també t'han demanat en algun moment de poder fer alguna xerrada als caçadors d'aquí, i què? Hi ha bon feeling, hi ha bon contacte o no?
No, que també el president al final se dijo que mejor que no. Porque claro, es que yo conozco los de los pueblos y habrán dicho, ¿tú quién eres para meternos una tía de estas delante? Uh-huh. Para que nos den buenas lecciones.
¿Sí?
Sí.
Pero eso es muy masclista, ¿no?
Hombre, es un mundo muy machista. O sea, fomenta el machismo, el sexismo, la misoginia. Luego la caza deportiva está relacionado con violencia de género, abuso infantil. Luego, por ejemplo, en América han estudiado mucho el cerebro del cazador, y lo que he leído yo de estudios es tremendo, de verdad. Y por ejemplo, hay dos estudios sobre el tema donde aumenta la venta de licencia de caza a la par baja la violència sexista, o sea, abuso sexual i violaciones.
Però això és molt dur el que acabes de dir ara,
Sí, sí, uy, mucho. Yo al principio solo me ocupaba de lo que es el jabalí, el zorro, el lobo, pero yo cada vez me adentraba más en el tema de de la caza, de los cazadores, el por qué cazan. Ellos creen que tienen unos genes que les transmitieron nuestros ancestros, pero no es así. El problema está en su cabeza, digamos.
Et preguntava abans, hem de aprendre a conviure, és a dir, el futur ens encamina a haver d'aprendre a conviure amb aquests animals, deixar que baixin al poble, però tampoc no tenim una infraestructura
no,
com perquè aquests
no.
animals s'hi trobin
que
bé aquí,
hay,
no?
Hay, o sea, en Alemanya, en Austria también ya se ha hecho, o sea, cuando el bosque, el hábitat suyo ofrece el refugio que necesitan, las comodidades que necesitan y la comida que necesitan, no salen del bosque. No salen, es que estos bosques son muy pobres. Siempre, ¡ay, hay bellotas! Y yo, bueno, ¿cuándo hay bellotas? Solo, no sé, en otoño. Ajá. Debe haber, durante todo el año, debe de haber fruta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Patata y zanahoria, ¿cómo uh-huh. se llama esa verdura del suelo?
No sé, exacte.
Tubérculos. Eso, el jabalí le encanta.
Sí, sí. Bueno, fan forats, ¿eh?
Sí, sí. Sí,
fan forats a terra, ¿no?
Y claro, es que lo que muchos, ni los cazadores mismos lo saben, que el jabalí, o sea, dio sus primeros pasitos en ese planeta sobre el Eoceno, temprano, que entonces era algo como del tamaño lince, era un depredador, parecía más bien felino. Luego ha ido evolucionando, el oligoceno evolucionó al entelodón, que era un bicharaco de casi 2 metros, tremendo, y de allí ya empezó a bajar otra vez en el transcurso de los millones de años. Pero los ancestros del jabalí eran depredadores, y por esta razón necesita proteína. Siempre dicen los cazadores, oh, nos mata a los corcillos, nos mata, no sé qué. Sí, sí, a mí una vez casi me mató un gallo porque estaba enfermo, era minusválido, no podía moverse mucho y lo pilló, pero ya enseguida fue. O sea, necesitan comer carne. Entonces también sería interesante dejar algún que otro cadáver alguna vez en el bosque para que tengan para comer.
Clar, perquè tots aquests porcs senglars que es maten, on van a parar?
Se deberían de... Bueno, ellos siempre dicen es para carne de caza, pero no.
Sí, però hi ha haver-hi una superpoblació de carn de caça perquè es maten molts porcs senglars,
no? Sí, sí, no, claro.
Vull dir que deuen estar els congeladors molt plens.
Sí,
perdoneu,
però... No.
Que clar, és que és
així,
no?
O los dejan en el bosque tal cual, que algún senderista los encuentra... O lo que ha pasado también en San Cebrià...
Ens ha portat unes fotos, la Carolina.
Ah, sí, los que vols veure, no sé.
Sí, jo penso que les podrem ensenyar. Sí, si me'ls dones, aquestes imatges on es veuen els contenidors, en aquest cas...
Castellà de Índies.
Sí.
Han desechat un jabalí.
Sí, que llencen els porcs senglars a dins dels contenidors.
Sí, sí. Y esto, según la sangre, pues esto no ha sido un tiro limpio sobre el corazón, que apenas sangra uh-huh. para adentro. Esto le habrán reventado de mala manera. Uh-huh. Y aquí, pues no sé si se ve bien, aquí los vecinos, ya te digo, a mí me llega todo.
Claro.
Quiera
claro.
o no, me lo cuentan, me lo mandan. Son unos cazadores que desecharon los animales a contenedores
también. Els contenidors, que es veu aquí. I en els cotxes aquí es veuen els contenidors al darrere.
Y los vecinos los han denunciado. Yeah. Eso es lo que me han dicho, sí, sí.
Molt bé, Caroline. Doncs gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho.
Sí, bueno, y hay mucho, mucho más que
mare meva, i tants llibres, i tant.
Sí, 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 no. No, he leído 45 libros, 3 tengo en la mesa, estoy leyendo los 3 así a la vez y uno ya está otra vez en camino. Y lo que yo haría o quisiera pedir, por ejemplo, que los científicos de aquí no sean tan reacios al conocimiento que se ha adquirido fuera sobre la caza, por ejemplo. Es que siempre o no recibo respuestas o dicen, sí, gracias, muy interesante.
Y ya está.
Y ya está. Yeah. Pero por ejemplo, estas 3 personas y muchos más han trabajado décadas en jabalí. Por ejemplo, la doctora Sabrina Cervantí, décadas también, sabe muchísimo de jabalí. Pero no sé, todo lo que viene de fuera, no sé. Uh-huh. Y hay maneras, se puede gestionar el jabalí
de maneras diferentes, ¿no? En aquest
cas. Y sobre todo conforme la protección y bienestar animal. O sea, esto está claro.
La Caroline Wagerhauser es periodista científica y avui ens ha vingut a parlar del porc senglar. Sí. Molt bé, Caroline, gracias. Que vagi... Fem una pausa. Avui es divendres. Toca parlar de cinema amb el Víctor Riera, les notícies de les 11 i després la tertúlia. Encara fins a les 12 tenim programa. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat. Rètols Planes, noves instal·lacions, 800 metres quadrats dedicats al rètol en general, tot tipus de projecte en dimensions i materials, des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Ràdio Calella. Segueix-nos, comparteix. facebook.com/Ràdio Calella. Twitter, @RadioCalellaTV. Participa.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Ràdio Calella. Textos, àudios, fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella 107.9.
Molt bé, doncs després d'aquesta entrevista tan interessant que hem tingut amb la Caroline Wagerhauser, arriba el temps de parlar de cinema amb el Víctor Riera. Bon dia, Víctor.
Bon dia, Sònia.
Què dius avui?
Bueno, avui m'agradaria parlar-te de cinema, de pel·lícules, sí, de pel·lícules, de les estrenes del cap de setmana, i sempre ja saps que m'agrada recomanar-te alguna pel·li retro o diferent. I avui tornem a saldar un altre deute que teníem amb la secció d'un altre gran director de la història del cinema que mai havíem parlat, i era una mica sacrilegi. T'haig de dir que jo tampoc és que sigui especialment fan. Poder algú dirà, ostres, què estàs dient? És l'Ingmar Bergman, un director, diguem-ne, molt prestigiós, amb grans pel·lícules, però jo m'agradaria parlar d'una pel·lícula que no és de les seves més conegudes, i a mi és una pel·lícula que m'encanta, una pel·lícula bastant curiosa, que es diu El rostre. I em fas aquesta cara d'espantada.
Fa por, no, aquesta
pel·li? No, no, no és de por. És que és una barreja de gèneres molt estranya. Sí que té una part una mica misteriosa. Mira, té escenes una mica misterioses.
La música crea misteri.
Sí, sí, perquè comença... T'has imaginat així una escena tot amb la boira, amb un carruatge, a mitjans del segle XIX, i uns artistes ambulants que arriben a una ciutat. I... diguem que és el grup, diguem, una que és una espècie de bruixa, un senyor que és una espècie de mag, que és en Max von Sydow, que és el típic actor d'aquests que sortia amb un piló de pel·lícules amb Bergman. I diguem, la pel·lícula es diu El rostre perquè aquest mag té un rostre realment, és molt impactant, és d'aquelles imatges que també que se't queden gravades, quan el veus, dius, ostres, i arriben a la ciutat i diguem-ne que em sembla que és el cònsul, no sé, no me recordo què és. Sí, em sembla que és el cònsul, que arriben a casa seva i diu, bueno, abans de que feu l'actuació aquí en el poble, m'agradaria veure si és veritat això, aquests trucs de màgia que feu. Mm-hmm. I gairebé tota la pel·lícula passa des de que arriben a aquella casa, al llarg del dia, a la nit, aquella nit, les coses que passen a la nit, l'endemà que fan aquesta actuació, i amb el transcurs d'aquest dia passen moltes coses en aquella casa. Coses de misteri, però també bastantes coses còmiques, que en el cas d'en Bergman no és gens habitual que hi hagi comèdia a les seves pel·lícules, i té escenes bastant... anava a dir en plan Benny Hill, però bastant còmiques, bastant curioses, i és com que l'arribada d'aquesta gent altera totalment el que passa allà, no? I és, diguem-ne que és això que dic jo, una mescla de gèneres molt curiosa, i que hi ha els típics temes d'en Bergman que sempre surten de la religió, de la mort, i sobretot en aquesta pel·lícula el fet de xocar l'ocultisme i la ciència, no? Com xoquen aquestes dues coses, sí, totalment antagòniques. En la pel·lícula hi ha un doctor, que és el doctor Bergerus, que és el científic, és el que, diguem, que s'enfronta amb el mag, amb Vogler, es diu el mag aquest, i és això que dic jo, una pel·lícula bastant curiosa, que té moments fins i tot còmics, que té moments una mica de misteri. En Bergman és això, potser és una mica, pel meu gust, això que dic jo, que a mi el trobo a vegades una mica massa intel·lectual. A mi suposo que m'agrada que les pel·lícules també t'arribin, no? Que t'emocioni una mica, i a vegades són una mica fredes, però en aquest cas és el que dic jo, val la pena... Molt perquè bé. Més pot ser que no tothom, fins i tot gent que hagi vist unes quantes pel·lícules d'en Bergman no l'hagi vist, i jo la recomano moltíssim, moltíssim, això, per alguna cosa diferent, és realment algo diferent.
Es diu El Rostre.
El Rostre, una pel·lícula de l'any, no sé si ho he dit, de l'any 58, que té una fotografia exquisita en blanc i negre, a nivell tècnic és brillant, els actors també ho fan molt bé. Jo crec que ho té tot perquè la gent s'anima a mirar-la,
doncs vinga,
que els tregui una mica la mandra de dir, vinga, sí, va, algun una mica diferent, que s'atreveixin.
La trobem al Filming o no?
Ai, no ho he mirat. Jo crec que en tenen moltes d'en Bergman. Sí? Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo diria que sí que hi és.
Doncs vinga, va, és la recomanació retro d'avui divendres, El Rostre.
A veure si algú s'atreveix.
Va, molt bé.
Si volen anar a veure alguna més comercial a les sales de cinema... Hi ha una pel·lícula d'en Chris Sanders amb en Harrison Ford, que no... ho he mirat, quants anys diries que té en Harrison Ford?
Home, molts.
Digues una xifra, va, que ho he mirat, ho he buscat.
A veure...
Encara està en guerra?
No sé, cap a 90?
No, no té 77. 77, gairebé, sí. 77.
Bueno.
I és una pel·lícula d'aventures, d'aquestes familiars,
sí, eh?
Que es diu La llamada de lo salvaje.
El Yukon es un lugar peligroso. Nunca sabes qué puede pasar. Subí hasta aquí porque no quería vivir cerca de nadie. Entonces conocí a Buck. Era un perro único y singular. Lo habían malcriado.
¡Fuera!
¡Vamos, Buck!
Y había sufrido.
¡Vamos!
Està basat en la novel·la d'en Jack London, i són les aventures que viu en John Thornton, que és el paper que fa en sí, Harrison Ford, un senyor de Califòrnia que se'n va als paratges nevats d'Alaska a l'època de la febre d'or, no?, de finals del segle XIX, i allà es troba un gos, en Buck, que l'acompanya en aquesta aventura. Llavors veu aquestes pel·lícules familiars. A mi se'm fa una mica estrany perquè el gos està fet per ordinador, ja tot és molt realista, però a mi se'm fa, no sé, la gent que s'anima a mirar el tràiler a veure què li sembla, perquè ha de tenir en compte això, que és una pel·lícula que barreja personatges reals amb personatges fets per ordinador, però en el sentit ells intenten que el gos sembli real, i realment està molt ben fet. Però a mi se'm fa una mica estrany a veure la gent que li semblarà, d'aquestes per anar amb tota la família, passar una estona.
La llamada de lo salvaje.
La llamada de lo salvaje. Sí. Tenim també pel·lícules més d'acció, una que es diu Manhattan sin salida, bueno, que es veu interessant, no té posat ni el trailer, però és la típica de quatre tiros a la gent que vulgui anar a veure.
De quatre tiros.
Bueno, avui que hem parlat d'això, Sant Gràcia, és el millor exemple. No,
no seria el millor
dia, però és igual,
dia, eh?
De quatre policies que fan...
Sí.
Però en canvi tenim una altra, que jo recomanaria també així d'acció, thriller, d'en Brian De Palma, que jo amb Brian De Palma me poso de peus.
T'agrada molt.
Sempre s'ha de respectar. El que passa, que també et diré, que potser és la seva pitjor pel·lícula. La crítica és bastant unànime en què segurament la seva pitjor pel·lícula. Es veu dolenta, Sònia, es veu una pel·lícula... Però a l'hora de gastar-se els diners, millor que ens gastem els diners en cinema europeu i anem a veure Domino.
Estaba arriba en la escena del crimen.
Lars estaba en la cuarta planta con el sospechoso.
¿Eres Farouk Harris?
És d'aquestes pel·lis policíaques.
Sí.
Representa que un policia danès està buscant l'home que va assassinar el seu company, però el que no sap és que aquest senyor que persegueix treballa en una operació especial de la CIA perseguint el rastre d'una cèl·lula terrorista.
Ja.
Llavors, bueno, és això que diu, total, per anar a veure quatre disparos i policies, jo aniria a veure Domino, tot i que es veu bastant dolenta, t'ho haig de dir. Només es veu bastant low-cost, la pel·lícula, crec que li van retallar molt el pressupost, pobre home, però bé, que la gent ho sàpiga, Domino...
Val, una pel·lícula que no recomana Víctor
Riera,
no,
sí, 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 que sobretot la gent la vagi a veure, però que és dolenta, que sàpiga que és dolenta.
Que és dolenta. Que sàpiga que s'avorriran.
Només per en Brian de Palma, jo crec que ja l'hem d'anar a veure. Tenim una road movie també bastant curiosa, d'una parella de joves afroamericans que en la mateixa pel·lícula es diuen que són com els Bonnie and Clyde negres, d'una pel·lícula que es diu Queen and Slim.
Una pregunta. ¿Por qué tardaste tanto en contestarme?
No quería estar sola. Esta noche no.
¿Y recurriste a Tinder? ¿Por qué yo?
Me gustó tu foto. Tenías una mirada triste y me diste pena.
Joder.
¿Has hecho una playlist? ¡Qué mono!
No cotillees mi móvil.
Ja sentim aquests joves que, bueno, que tenien una cita, sí, i, bueno, i estan tornant després cap a casa amb el cotxe. El problema està que es troben un policia, que hi ha un petit rifirrafe i que sense voler, per accident, maten el policia.
Vaja.
Llavors, què passa? Han d'emprendre una fugida, per això és una road movie la pel·lícula, intentant escapar al llarg de tot el país, i... El fet de ser negres, això també provoca que la comunitat afroamericana els hi doni com suport, no? Com l'agafen a nivell reivindicatiu, i llavors hi ha gent que els ajuda. És una pel·lícula també d'acció, però d'aquestes que també toquen una mica altres temes. Es veu interessant. Es veu interessant. Tenim una comèdia, sí? Una comèdia una mica drama, per això no és d'aquelles tan de riure. Té un aspecte una mica teatral. És una pel·lícula d'en Polo Menárquez que es diu El Plan.
¿Tú te has preguntado alguna vez por qué estamos en paro?
¿Tú qué crees? Todos los días me lo pregunto.
Andrade.
Paco, abre, que subo.
No, bajamos nosotros.
Esta mañana me he levantado y le he contado el plan a Manoli y no me ha dicho nada.
Yo no le he dicho nada, Laura.
Venga, Ramón. Actividad. ¿Qué haces?
Por el camino.
Tío. Bajamos ya. Venga.
El plan.
El plan, són tres amics que ho sentíem, que són a l'atur, decideixen organitzar un pla que no sabem quin és per sortir de la situació. Llavors, un dels tres els passa a recollir amb el cotxe, però just se li espatlla quan arriba i diu, ostres, hem de mirar de fer alguna cosa, pugen en el pis per veure com ho poden solucionar, però allà en el pis comencen a liar-se una mica amb converses i és el que dic jo, que tot començava molt simpàtic, però que comença a sortir discussions amb altres temes que no saps com acabarà la pel·lícula. Llavors, que la gent estigui previnguda, que pot ser comèdia barra drama, a veure com acaba, no ho sé.
Es veu
interessant,
eh?
Sí, es veu interessant. Sí. Tenim bastantes pel·lícules de cinema llatinoamericà. Jo m'he quedat amb una pel·lícula colombiana que es diu Monos.
Sí, bonita, ¿no?
Té alguna cosa a veure amb els animals o no?
No ben bé, no ben bé, perquè són uns joves, per la part que passa a Colòmbia, a la muntanya,
sí.
I són uns joves que sembla que podrien estar en un campament, que se'ls veu allà jugant a l'aigua, i realment per això són uns guerrillers que es diuen Los Monos, que els tenen allà amb la missió de cuidar una dona americana que la tenen com a hostatge.
Sí.
Llavors, clar, els veus els nois aquells jugant, perquè clar, són nanos molt joves, però en veritat, clar, són guerrillers, són militars, i és una pel·lícula que ha tingut molt bones crítiques, que visualment també és molt espectacular i que toca de temes així una mica sensibles i és d'aquestes també super recomanable, una mica diferent, una mica per algú que vulgui veure un cinema no tan comercial, però això que dic jo, molt, molt, molt recomanable, molt recomanable.
Molt bé, doncs són les estrenes d'aquest cap de setmana.
Exacte, tenim, sí. Escoltem l'últim tràiler, si et sembla.
Sí, sí.
El tens o no?
No, però sí, el busco ràpid, eh?
No, simplement ho apunto, no cal que l'escoltem, Sònia, que sí. La gent sàpiga també que hi ha una pel·lícula molt interessant d'animació francesa que es diu Les Golondrines de Kabul.
Sí.
Que...
Tinc el tràiler,
Ah, doncs escoltem-ho un moment, va.
Vinga, sentim-ho, va.
My mother always used a burka, my father does it too. I have to wear burka, the burka is blue.
M'ho sembla a mi o les pel·lícules d'avui són una mica rares?
No, Sònia, no tant, no, hi ha una mica de tot. Sí. Aquesta, a més, és molt maca, és una pel·lícula d'aquestes d'animació, però per adults, d'aquestes... A més, que parla dels talibans, de la ciutat de Kabul a finals dels anys 90, i és, bueno... És una història una mica dura d'una que causa una acció, una dona, la que sentíem al principi, la condemnen a mort i les coses que li passen a la presó, que fa una certa amistat amb el senyor que la cuida, i és una mica... Aquesta poder encara és més dura que les altres, és una mica dureta, però és necessària. Està basada també en una novel·la de la Yasmina Kadra, que va tenir bastant d'èxit, i que també es veu molt interessant. Sí, aquestes últimes són una mica rares, però jo crec que hi ha una mica per triar. I deixa'm dir, abans de marxar, sí, que falta encara una setmana, però com que no tindrem secció fins al divendres vinent, que el dijous que ve torna el cicle Gaudí,
sí,
que tenim La hija de un ladrón, que és una pel·lícula que d'aquí en vam parlar, que en els Premis Gaudí va guanyar el premi a millor pel·lícula en llengua no catalana, la pel·lícula amb l'Eduard i la Greta Fernández, també super recomanable, i ja que costa que tinguem cinema aquí a la ciutat, doncs que la gent no s'ho perdi el dijous que ve a la sala Mozart. Ai, no m'he apuntat l'hora, no me'n recordo.
Bueno, deu ser a les 9 del vespre, no? Suposo,
ai, no
com
ho he mirat,
sempre,
Sònia, però sí.
Bueno, en qualsevol cas ho mirarem i els hi
sí,
direm, dijous,
encara queda una setmana perquè la gent ho pugui mirar amb calma.
Molt bé, doncs amb aquestes golondrines de Kabul acabem.
Molt bé, Sònia, bon cap
tu
de setmana.
Tu també te'n vas de carnaval o què, aquest cap de setmana?
No aniré, no crec que vagi de carnaval, Sònia,
no.
Jo crec que no.
No te veig jo a tu disfressat ballant samba,
no,
Víctor?
No ho sé. No
molt bé,
clar.
Víctor, bon cap de setmana.
Igualment.
Gràcies. 30 segons i arribem a les 11 a les notícies i després la tertúlia. Fins ara.
¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío. Que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo. Tic-tac, suena el reloj, llega el adiós, socorro, no tengo bengalas, si no quedamos...
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La taula del tercer sector social veu insuficient encara l'augment de les partides que el govern destinarà en camps com el de la dependència als nous pressupostos. El vicepresident de l'entitat, Josep Giralt, ha lamentat des de la xarxa la poca interacció que hi ha hagut amb ells. Ha criticat la falta de concreció i ha lamentat que el govern no hagi tingut en compte que les entitats del tercer sector necessiten estabilitat per poder planificar les seves actuacions. Escoltem.
Faltava molta concreció. Eren uns pressupostos en els quals nosaltres se'ns feia molt difícil arribar a les conclusions de les partides per veure quins moviments havien tingut. A partir d'aquí els vam transmetre que el sector necessitava una estabilitat a l'hora de poder planificar les actuacions que les entitats del tercer sector hem de fer per tirar endavant els serveis que estem prestant fa desenes d'anys.
Giralt també ha demanat major transparència i més capacitat de gestió i d'interlocució. Més qüestions. Als Pirineus s'inicia el projecte europeu LOWPO, un pla integrat i estandarditzat per a la monitorització i el seguiment de les poblacions de l'ós i del llop per tal de protegir i millorar la biodiversitat en aquesta zona pirineica. El projecte estarà coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona i compta amb un pressupost de més d'un milió d'euros. Ens ampliem des de Ràdio Trem. Anna Solana, bon dia.
Bon dia. L'objectiu principal del projecte és desenvolupar un pla transfronterer pel monitoratge i seguiment, sobretot genètic, de les poblacions d'ós i de llop. Actualment, l'ós es concentra al Pirineu Central, a les regions de l'Alta Garona i l'Arieja, a França, i la Vall d'Aran i el Pallars, a Catalunya, mentre que el llop es concentra al Prepirineu i Pirineu Oriental, principalment a l'Aragó. El pla es desenvoluparà durant els pròxims dos anys i estarà coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona. Els diferents agents participants dels tres països crearan una base de dades comuna. Tot això permetrà en un futur la realització d'estimacions de població mitjançant censos genètics, per exemple, per tal d'optimitzar recursos i adaptar-se a les creixents poblacions d'aquests dos animals. Així mateix, el projecte, finançat en un 65% per fons europeus, busca fomentar l'acceptació d'aquests dos carnívors en un territori marcat per la ramaderia.
Gràcies, Anna, i anem ara al Vallès Oriental, on l'Ajuntament de la Garriga ha fet entrega dels certificats del mòdul C als 23 veïns i veïnes del municipi provenents de països com el Marroc, Senegal, Hondures i Romania, que han realitzat la formació de coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig, bon dia.
Bon dia, és un dels tres cursos que formen part de la llei d'acollida de les persones estrangeres immigrades i les retornades a Catalunya. Una formació de 15 hores que no és obligatòria, però que es té bastant en compte a l'hora de regularitzar la situació dels nouvinguts. Entre les persones hi ha veïns i veïnes de la Garriga, 12 homes i 11 dones provinents de mig món. Un d'ells és l'hondureny Javier Lagos, que recorda que aquesta formació és essencial.
He aprendido mucho este curso. Estamos muy contentos y alegres ya de poder participar y formar parte de la Garriga. Hemos conocido cosas y lugares y costumbres. Ha sido una experiencia para mí y yo creo que para todos los demás inolvidable, porque no pensábamos que todo esto fuera tan fabuloso.
La majoria de les 23 persones que han rebut el certificat expliquen que han vingut a viure a la Garriga perquè ja hi tenien familiars o coneguts que residien al municipi.
Gràcies, Jordi. I a aquesta hora, pel que fa als esports, us expliquem que l'Sparta Citylift Girona continua viu a Europa després de superar l'Scio italià per 65-53. El triomf manté vives les opcions de saltar a l'Eurocup. Doncs de moment això és tot per ara. Ho deixem aquí.
Notícies en xarxa.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Doncs de seguida ens posem a fer tertúlia amb l'equip titular de la tertúlia dels divendres, però aquesta entrevista que hem fet a la periodista Caroline Wagenhauser, que està periodista científica, que ha fet un treball que ens va venir a portar a la ràdio, on parlen del risc de la caça esportiva i amb la mirada molt fixada en els porcs senglars, ha despertat també doncs, les trucades dels nostres oients, i és el cas també del Raül Gutiérrez, que és un dels representants del veïnatge de Can Carreres. Què tal, Raül? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Bueno, només dir-te que en aquests moments no represento només que a mi mateix, Col·laboro en les associacions de veïns,
sí.
Però no represento als veïns, diguem, d'una manera formal.
I exactament què és el que voleu dir? Què és el que t'ha fet trucar a la ràdio de l'entrevista que hem fet avui a la Caroline?
És una cosa que em preocupa des de fa molts anys, el tema dels caçadors en general, però bueno, la part que ens toca, no?
Uh-huh.
I ha estat molt agradable sentir una persona amb aquests coneixements que té i explicant tantes coses que més o menys les intuïa, però bueno, és d'un valor incalculable i que algun polític que reculli aquesta informació i que pugui fer alguna cosa. Jo només et posaré un exemple. No sé, és molt desagradable un dijous al matí, un divendres, un dissabte, fins i tot el diumenge, ara que han obert la veda, sentir disparar a la gent. Fer un passeig pels boscos, que és preciós, sempre ho he dit, Sònia, tu ja te'n recordes, fa ja molts anys que parlem sobre els temes i les problemàtiques de Can Carreres. Només ens faltava això, no? Tu vas a passejar pel bosc i te trobes gent armada. Gent que et diu que per aquí estan fent batudes quan no n'hi ha rètols ni res i quan li dius qualsevol cosa que s'increpis en què haurien de senyalitzar, en què no estàs d'acord, el que sigui, em diuen tu mateix. Gent que va, i el que ha dit aquesta senyora, doncs, bueno, totalment d'acord. O sigui, no és per matar, caçar per menjar ni res. I la prova és aquesta, de les que ho deixen els contenidors, ho deixen al bosc. Fa molt poc, passejant, es van trobar, bueno, el tema dels gossos, o sigui, deixen anar els gossos que tenen i venen l'endemà a buscar-los, no?, perquè els perden, no?
Mm-hmm.
I vaig trobar jo mateix un gos ferit, que bueno, estava molt mal ferit, no? I vaig trucar a la policia que no tenia mitjans, o sigui, t'irrites molt, T'irrites molt amb el tema aquest. Al final, amb un collar, tenia dibuixat amb un rotulador un telèfon que el vaig trucar i era el caçador que estava a Castellà d'Índies. Varen venir a buscar el gos i se l'on van endur. El que ha passat amb aquest gos no ho sabem.
Yeah.
O sigui, veure tot terreny, o sigui, després tota part refernària, part militar, de tots terrenys, tratges mimètics, amb porcs senglars carregats en les pick-ups, que no sé on es porten, o sigui, deixant la sang per l'asfalt, bueno, no pararia, és una llista molt gran. I després una cosa que a l'hora, ara ja no maten perdius, ni maten d'allò, per què? Perquè tenien cartutxos que eren els que estaven permesos. Ara, com com volen casar a casa, que és, entre cometes, major, poden comprar postes. Postes són com un cartutxo que és tot ell una peça de plom. Això és una arma de matar, però de... Bueno, i de fet, tot el que ha dit aquesta senyora de la violència masclista, doncs tota la raó. O sigui, tots els assassinats que s'han fet de caçadors han estat amb aquest tipus de munició, no? Uh-huh. O sigui, que no sé, és per pensar-s'ho.
Ella ha relacionat la caça, aquesta caça esportiva, ella diu, desmesurada, amb un tema de violència. És a dir,
correcte,
ella deia que aquestes persones que van a caçar per disfrutar i per passar-s'ho bé, doncs sí, hi ha un transfors de violència, ha dit ella.
Sí,
eh?
Sí, m'han semblat unes paraules...
La veritat és que a mi m'han semblat unes paraules molt gruixudes, però alhora és el que pensa ella i ha estat molt valenta de dir-ho a la ràdio. No?
Jo t'ho dic, Sònia, perquè mira, jo tinc una edat ja, no? I fa molts anys jo havia estat caçador. Tots canviem perquè evolucionem i coses que fèiem fa molts anys pues no donen importància i ara m'esgarripo, no? I com és possible que jo anés a veure una corrida de toros, no? Pues ara no ho veig, però aquesta gent no ha evolucionat, al contrari, no? I la prova és que quan intentes parlar amb ells i quan van armats, no és que t'apuntin ni res, perquè no ho fan. Bueno, però s'han donat casos, eh? O sigui, la manera de contestar-te és molt violenta, molt violenta, i surten a matar. I la caça, mai, 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 un caçador, veuràs, o pots preguntar-li a qualsevol caçador, que es menja la caça. O sigui, no se la menja. Per què? Perquè està plena de plom. O sigui, i ja no se la mengen. I avui en dia no cal deixar-la, pues, no, que la faran ells, l'han de deixar bullir, no. O sigui, maten per matar. Tot això se'n va a l'escombreria. I ha dit coses molt serioses, o sigui, que estan matant les millors exemplars. O sigui,
sí, ho ha dit, sí, sí.
És molt interessant, eh? Jo us prego que si podeu donar una mica d'allò i podeu facilitar-me la manera de poder-la ajudar o col·laborar amb ella, o sigui, jo encantat de la vida, perquè ja era hora de que clar, tota Europa estan fent, eh? O sigui, per aquí sempre anem endarrerits, no?
Ella ha portat algunes imatges de porcs senglars morts que alguns caçadors, en comptes d'emportar-se, llencen els contenidors, no? I ho ha demostrat en fotos.
Correcte.
Això també us passa aquí? Us heu trobat aquí a Can Carreras?
Jo no ho he vist. No he vist el que sí, no se l'emporten, perquè és que el que està clar que no s'ho mengen. Tu has vist a Calella algun lloc que vengui amb car de porc senglar? No.
No sé, perquè jo d'entrada ja no la consumeixo.
Bueno, o sigui, ja. Però podria saber. Sí, sí. És que no existeix. Aleshores, si cada dijous pues, maten, no sé, per dir-te una cosa, 30 exemplars, on està aquesta carn? Mm. On està? O no l'enterren o la deixen per allà escampada, però si no cuiden dels seus propis gossos. El gos aquest que t'explicava no va venir el caçador a buscar-lo, va venir un xicot que se'n cuida dels gossos dels caçadors. I és que no tenen el gos que amb ell, que venen la part idíl·lica de que porten amb el seu gos i que s'agrada la natura, no. El gos és que no tenen ni nom, aquests gossos no tenen nom. O sigui, hi ha un altre... Porten les gàbies, les posen al llit, els deixen anar i després amb una trompeta, pues, mira, comencen a trucar-los i ja està. I després, no desagradable. Nosaltres aquests dies enrere ja estàvem parlant entre els veïns de fer una manifestació en contra dels caçadors. No volem els caçadors allà. O sigui, estan a 100 metres, que és el que marca la normativa, tirant d'esquenes a la muntanya. Però què és? Tu estàs sentint allà tirs i tirs que durant la resta de la setmana no se sent res. No se sent res, l'únic avantatge que tenim allà dalt, i tenim que estar sentint aquesta gent que vinguin allà, baixes amb el cotxe i estar apostats en llocs estratègics, en tratges d'aquests militars, paramilitars, amb walkie-talkies, en armes, o sigui, per què al segle XXI? Per què? I a part, amb aquesta explicació que ha donat aquesta senyora, que és de... Vamos, és que seria per actuar amb urgència, no? El que passa és un negoci muntat, armeries, la Guàrdia Civil, jo no sé si aquesta caserna de la Guàrdia Civil no fes les llicències de caça, no sé quina funció tindria, perquè no té cap més, no? Clar, tothom està implicat, no? Mm. Ojo, que amb això no vull dir res contra
la Guàrdia Civil. No, està clar, t'hem entès perfectament.
Però vull dir que és l'única funció que té. I a part, és això, que tu, pues, jo ara volgués comprar-me un arma, només tindria que fer-me soci de no sé com es diu ara això on es va casar, ja m'he oblidat tant del coto, o sigui, faig soci del coto, automàticament amb això, l'arma, la guia de l'arma, ja em donen el permís d'armes. O sigui, ja està.
Perquè ja està, ja. Als voltants de l'urbanització de Can Carreras, en els boscos, Sabeu si es caça a tots els boscos o hi ha unes zones determinades per caçar?
Es caça, jo que jo sap, és que jo els dies que sento, la veritat és que fa por, no sortim ningú a passejar, no? Si no, no els veiem, però com estan tan a prop de l'urbanització, pues estan per la zona aquesta de Pineda, la Padre, i després la zona de Calella, pues molt a prop. O sigui, tot el que està als voltants de l'urbanització, perquè són molt còmodes, no? Van amb el cotxe i els deixen per allà aparcats, després caminen, i després els gossos fan, i ells tenen el lloc on esperen. Quan ja venen els ports senglars, que els gossos els estan espantant, ells només fan allà la fugida d'allargament. Els maten, i jo no estic allà present, perquè és que si estigués allà present, t'asseguro que faria alguna acció per impedir que ho fessin, no? I és el que estaven intentant organitzar-nos els veïns, per intentar que no cacin allà, que no són benvinguts, i ja està.
I penseu fer alguna acció?
Sí, no, estava vist parlar, és una cosa, és que tenim un grup de WhatsApp, no? Estem tots connectats, gràcies a aquest grup, que podíem parlar tot el matí, Sònia, perquè gràcies a aquest grup, doncs, bueno, no han vingut ocupes, no n'hi ha delinqüència, estem tots connectats, quan veiem alguna cosa que surt de lo normal, actuem. I una de les coses que s'ha proposat és el tema dels caçadors, que tothom estem en contra. Per què? Perquè l'endemà de la cacera hi ha, pues, no sé, 5 cada setmana, 5, 6, 7, 8 gossos sueltos per allà, que desapareixen a les 48 hores. Per què? Perquè ve el recollidor. És que, vamos, és l'Espanya aquella dels Sants Innocents, no? De després un xicot que ve amb una furgoneta, carrega els gossos, que estan famèlics, o sigui, és que no tens por on agafar-lo, aquest tema, saps? I de tota la vida aquí a Calella, bueno, ja fa 20 anys jo ho vaig viure, el grup de caçadors era una cosa intocable, era no sé què, però, bueno, arribarà un moment que les coses intocables, pues, no són... Pues, s'haurà de fer alguna cosa. No?
Doncs està clar que avui hem obert el debat, està claríssim.
Jo estic molt content d'haver-la sentit, ha estat un plaer, de veritat.
Doncs moltes gràcies per trucar a la ràdio i per explicar-nos el que en penses i la situació que esteu els veïns d'aquí de Can Carreres. Raül, gràcies. Una abraçada.
Gràcies. Adiós.
Doncs està clar que hem obert el debat, no ens ho pensàvem, eh? O sí, que obriríem un debat avui amb el tema de la caça. Isidre Gelés, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim a la Montserrat Casaus, bon dia. Xavier Arniges, bon dia. Lluís Barri, bon dia. I Joan Torrent.
Hola, bon dia.
Bé, no sé si algú de vosaltres hi vol dir-hi alguna cosa. Montserrat.
Vale. Mira, jo no he sentit en aquesta senyora, he sentit en aquest senyor.
Molt interessant, eh? Molt, l'entrevista que hem fet
segurament.
Senyora, sí.
Però crec que hi ha un debat que s'hauria d'obrir a la societat nostra, que és la violència que hi ha en aquest país contra els animals. És una cosa que és horrorosa, perquè ja comencem per quina és la festa nacional, que són els toros, que la gent va allà a recrear-se en la mort d'un animal magnífic que surt a la plaça ple de vida i una preciositat i que la gent se recrea veient la seva mort i el seu martiri. Vull dir, a partir d'aquí ja tot s'explica. Per tant, jo sóc contrària a la caça, sóc contrària a tot el que sigui tenir violència contra els animals. I la violència és amb la caça, és amb els toros, és amb els gossos pel carrer i és tot. És una obsessió, cada vegada hi ha més obsessió contra els animals. Bueno, els gossos ja no l'obro perquè és un altre debat. Probablement, bueno, aquesta gent faci impressió, no sé si s'ha de reglamentar el tema, que tampoc vull perquè aquests ports senglars acabin fent destrosses o atacant a la gent, no sé què, s'ha de reglamentar.
El que passa que ens han vengut també, és veritat, el relat de que el porc senglar és un animal violent. Avui la Caroline Wagenhauser ho ha desmentit, ha dit que per res del món és un animal violent, que és un animal molt carinyós i que òbviament es defensa davant una adversitat, però i que baixen a les ciutats perquè com que estem desforestant els boscos, doncs clar, no troben aliment allà i van baixant. I ell ha dit que aquesta superpoblació de porcs senglars es deu precisament a aquesta supercacera que hi ha d'aquests animals que, sí, ho ha dit així, eh? Ho ha dit així. El que pot semblar... Tu creus que no, Arniges?
No, és clar que no.
Això no ho entenc, eh?
Ho ha dit, eh?
Si els maten...
Es deu haver confós.
No, ho ha dit clarament, eh? No. Ell ha dit clarament que la superpoblació dels porcs senglars es deu a la cacera.
Però com ho ha desenvolupat això?
Bueno, ho ha dit així,
tota
d'aquesta manera.
Tota la superpoblació d'una espècie és perquè l'espècie que, la, entre cometes, la caça no hi és. El porc senglar no té rival i per això va creant, va recreant i et pot menjar el bosc, pot menjar... No, són com rates, els porcs senglars mengen de tot. I per això hi ha tants de porcs senglars. Si els maten, com pot ser que n'hi hagi més? Això no és veritat.
Doncs sí, és el que ella, és el que ella ha defensat. Vosaltres que aneu molt a bosc, Lluís Barri, suposo que us en trobeu sovint, no?
A veure, veure senglars no se'n veuen gaires, eh? El que es veuen són les petjades i petjades, més que petjades, em refereixo
els forats que
tots
fan,
els forats
no?
Que sí, fan, sí. Que n'hi ha a tot arreu, eh? Sí. Vagis a caminar on te vagis, n'hi ha. Sí, sí. Vol dir que realment n'hi ha molts. Llavors, d'haver-ne vist, jo n'he sentit, jo he cridat i els he espantat. Vull dir que per mi, allò de que és un animal perillós que t'atacarà, jo ho he tingut sempre clar, que fent soroll i tot allò se'n van. A veure, suposo que com tothom, si tu et trobessis davant d'una femella amb la cria i tal, i l'anessis a putegar...
La mare protegeix
però això qualsevol espècie, eh? Sí, sí, sí. Jo realment no crec que siguin animals per atacar. Sí que és veritat que jo tinc una dada, més o menys, us diré. Fa el parc Montnegre Corredor, fa exactament 2 anys, van contar que després d'haver matat el parc Montnegre Corredor, es maten, o es van matar fa 2 anys, em sembla que era el 17, o el curs 16-17, octubre, allò, em sembla que es van matar uns 1.100 senglars, però encara en quedaven 2.500. Llavors vol dir que la quantitat de senglars que hi ha és immensa. Com que tenen unes camades de bastants exemplars, sembla ser, per lo que expliquen la gent veterana, que abans, fa molts anys, els senglars tenien 1, 2, 3 3 cries cada vegada. Ara en tenen 7 i 8. Sembla ser que diuen que això és perquè alguns al principi es van creuar amb porcs, o ara amb porcs vietnamites, etcètera, etcètera. Bé, això jo no ho tinc clar, jo no us ho puc assegurar científicament, sí que és cert que hi ha gent que ho diuen i tal, i potser per això ha augmentat. El fet de que per com més en mato més en neixen, hòstia, això no ho sé. Jo ho trobo una mica estrany, si científicament s'ha demostrat, no sé com, però ho trobo una mica així. Ara, que realment n'hi ha molts, sí. Llavors, el gran problema, crec jo, és tota la gent que té coses plantades, coses, perdoneu, vull dir, té horts,
sí, sí,
té horts i coses, sí, d'aquestes, els animals aquests van a menjar allà. I llavors els hi causen unes destrosses importants, etc etc. Què hem de fer com a societat per evitar això? No ho sé. També és el mateix de les lleres dels rius. Si les lleres dels rius fan mal, és perquè els rius no es poden eixamplar allà on s'havien eixamplat sempre, sinó que els canalitzem, etc etc. Jo crec que són coses que la societat hem d'anar a parlar i hem de veure què fem amb aquesta bastant superpoblació de senglars. Però ens ho hem de preocupar, perquè, és clar, fer batudes... A veure, jo el que veig és que fer aquestes batudes, escolta'm, no serveixen de res. I sí que és cert que els animals aquests s'han acostumat a baixar... és a dir, no tenen por. No tenen por. Jo n'he vist a Collserola, allà al costat d'una font, i saps que n'hi ha aquí que
baixen... Bàsicament baixen a buscar menjar,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Perquè el que mengen habitualment, sí, doncs no ho troben al bosc.
Hi han perdut la por, etcètera, etcètera. Què es pot fer amb això? No ho sé, anem-ne parlant tots plegats, a veure. Societat,
digues,
eh?
Argelès.
Hola, doncs jo tinc uns amics de Sant Cugat, que està al costat de Collserola, que baixen els senglars a les torres, diguem-ho així, o a cases que estan més lluny, diguem-ho així, del centre de Sant Cugat, a prop de Collserola, i baixen com si fossin gossos pel carrer i van a les
contenidors,
i van a buscar menjar. I es passegen, i la gent pel seu costat, i no s'atropellen, no els assalten. Llavors, també...
Bueno,
també,
en aquest cas, vols dir?
Sí, bueno, sí.
En aquest cas.
M'han explicat
perquè
aquests amics meus...
Perquè de pols senglars se'n maten molts, eh?
No, que ells no ataquen.
No, entenc. Que dius que no se'ls hi fa res. No,
no,
vull dir que, en aquest
que ells
cas,
no fan res.
Sí, sí, no fan res.
Passejant, i m'han ensenyat fotografies, els seus nens, de nit, passejant pel costat dels senglars, i no els hi fan res, que ho estem dient.
Sí,
que no, que no són,
sí,
que no són, ataquen per atacar, no. Llavors, també, el que sí que està diguem-ho així, regulat, és les batudes, diguéssim, controlades. Perquè com que hi ha tanta sobrepoblació de senglars, es fan unes batudes controlades per disminuir...
Sí, però avui no estàvem parlant de batudes controlades.
No,
i el Raül Gutiérrez...
Que hi ha batudes, sí, controlades. Ara, això no, això descontrolat no, això és una salvatjada.
Joan Torrent.
Hola.
Hola, Joan, què tal?
Bé.
La Caroline i també el Raül han relacionat la caça, i aquí sí que obrim un meló, amb el masclisme.
Perquè és violència.
I amb la violència.
Perquè és sí, violència.
Sí, i amb la violència i també amb la supremacia.
Jo crec que sí, que sí, això violència. És cert. Sí? Sí, sí. Jo aquí per Can Carreres i de més no n'he vist ni tampoc hi passejo gaire, però tinc una casa al Pirineu i allà pues, tenim senglars i tenim caçadors de senglars. I efectivament el que impera és el masclisme, el supremacisme i una cosa molt violenta. Aleshores, jo també estic en contra, el que no sé és com s'ha de regular tot plegat. El senglar evidentment molesta, perquè si tens els camins nets i macos, doncs t'aburgen allà buscant...
Fan forats.
Buscant les arrels sí, i sí. buscant el seu aliment i no el troben i t'ho deixen tot... Bueno, o si el troben, t'ho deixen en allà. I llavors, de tant en tant, venen els caçadors de la zona, jo estic prop de, Toses, a sota de Dòrria, a la collada de Toses, sí. I bueno, la primera vegada que van venir estàvem... amb molta por,
estàveu
perquè eren una violència la que allò arribaven amb els seus jips, saltaven els gossos bordant, vull dir, un espectacle. Després els hem conegut perquè la primera vegada que varen viure aquesta experiència ens van regalar mig senglar. Vull dir que allò de que no el menja, no, aquests, els que jo conec, que és una altra zona, aquells sí que se'ls mengen.
Sí, però
hi ha un restaurant amic d'ells i llavors... És a dir, el senglar no se'l mengen de seguida perquè s'ha de prendre una mostra, enviar-la a Sanitat i quan Sanitat diu que no té res de dolent, aleshores es dona l'ordre i en aquest restaurant que és de Fornells de la Muntanya el tenen congelat perquè si és dolent doncs ja va a les escombraries i si és bo aleshores es lliura a tots els caçadors o... com en el meu cas, aquells propietaris de trossos on han anat a caçar. Diguem-ne, és com una sí. contribució que fan amb el que cedeix el seu espai per la cacera. S'ha de regular això, evidentment.
Sí,
ara,
sí,
és... això és ancestral, diguem-ne sí. que els homes, perquè pràcticament són homes, potser també hi ha dones, però jo sempre he vist homes, són hereus d'una tradició ancestral, que és la lluita de la supervivència contra etcètera, etcètera. Llavors, això que
bueno,
volia dir que se m'anava...
Allò era caçar, però era caçar per alimentar-te. Ah, ara ja no
sí,
estem parlant.
Sí, evidentment.
No contra, per menjar.
Sí, correcte. És ben clar això. No, ara es fa per la pràctica de la bestiesa aquesta, que és caçar animals amb inferioritat de condicions a l'animal, com sempre fem i tot plegat. Jo, al contrari, evidentment.
Si hi ha algú que defensa la caça i que vulgui entrar a la ràdio, o que sigui caçador de senglars, estarem encantats de sentir doncs, la seva versió. Recordo, el telèfon és el 93-766-0333. Arniges, tu estàs mirant tot així, però no diu...
No, jo volia dir una cosa ràpida, que potser som nosaltres que estem en el seu hàbitat. O sigui, en Joan explica... que els porcs senglars van allà on ell té la casa i és clar, però és que potser és l'hàbitat del porc senglar, no el d'ells.
Evidentment que hem anat envaint el seu hàbitat.
Els hem invadit.
Arniges.
És que es barregen molts temes.
Molts, sí, moltíssims, molt.
Sí, perquè això de la invasió... A la casa que tinc jo allà és una casa de fa 4 segles. Vull dir que sempre hi ha hagut gent humana fent la seva vida i convivint
més
amb els senglars i caçant-los i menjant-se'ls.
Diuen que és al revés, que els senglars estan baixant a la ciutat perquè no tenen aliment o perquè veuen un aliment més fàcil a la
més
ciutat.
Fàcil aquí baix. Sí.
Digues, Arniges.
No, una cosa és el senglar, que és el problema que generen, això és evident. És un animal gros que llaura molt la terra perquè busca cucs, arrels, sobretot quan plou és com més s'hi recrea, perquè és quan troba més menjar i és més fàcil remoure la terra. I, òbviament, en tots els horts i la pagesia ha fet molt mal. És veritat que de pagesos, per desgràcia, cada vegada en queden menys, i això és un altre debat que crec que és més urgent i més important parlar-ne que no pas d'això. Però bé, perquè d'alguna cosa hem de menjar, i ho fan els pagesos, la majoria. Però bé, bueno, després hi ha tot aquest, la barreja del masclisme amb l'home i la cacera. I, bueno, jo conec caçadors i no són masclistes. Segurament n'hi ha, hi ha potser, no sé, no tinc estadístiques ni ho sé, i segurament hi ha una aglomeració de gent més supremacista o masclista o digue-li com violenta en aquí, segurament. Jo estic en contra de la caça d'entrada, però clar, jo he viscut la caça i a casa el pare era caçador i conec amics del pare i ningú...
Sí, però per tirar un tiro amb un animal s'ha de ser d'una pasta especial? Tothom està capacitat per fer-ho això? Pregunto,
No ho sé. No sé, jo sé que hi ha uns controls a la Guàrdia Civil, no tothom, com deia aquest senyor, per ser d'un coto te la donen, has de passar tota una sèrie de controls, unes proves, no sé si són suficients o no, això suposo que el debat és aquí.
No, però ja no et parlo de l'examen psicotècnic o psicològic que et puguin fer per la tinença d'armes, sinó perquè has de ser d'una pasta especial perquè tinguis la valentia de disparar amb un animal...
O la covardia, o la covardia.
Bueno, no ho sé si valentia o covardia, no?
Jo crec que és més fàcil que això. Quan no ens hem preocupat de si els animals són importants o no, llavors no tenim cap problema per disparar. És ara que nosaltres anem valorant els animals i a partir d'aquí sí que costa. Però de tota la vida, fa 20 anys, fa 30 anys, és a dir, o quan som petits, ai, mira un animal, li tiro un tiro, pa, cap problema. Quan tu et presentes o et prens els animals com a copartíceps d'aquesta natura nostra i que són com, entre cometes, uns germans una mica petits, llavors sí que realment costa molt. Però si no, és fàcil. Saps què
és que aquests debats estan molt bé, que es facin, jo sóc contrari a la que s'ho he dit i ho tornaré a repetir. Però també venim de, com en Joan ha tret el tema, no? de costums ancestrals. A casa l'avi, el pare, mataven els conills, els pollastres, les gallines, i jo ajudava. És
sí,
veritat.
Però segurament es matava per menjar,
home,
no?
Està clar, no els mataven pas per passar-nos bé. Està clar.
Però sí que hi ha gent que va al bosc a matar per passar-se bé.
Sí, però tot això està molt bé, I això jo penso que s'hauria d'evitar. Però també és veritat que molta d'aquesta gent després es menja un pollastre a casa i li és igual com l'han matat o com l'han sacrificat
o com
un conill
com
o com ha viscut o es mengen els ous que no saben ni com les gallines com les tenen o vedelles o el que sigui. No vull dir que hi ha una hipocresia darrere de tot això que no vull dir que hi estigui a favor, i ho torno a repetir, perquè a vegades quan poses més elements dins del debat sembla que hi estiguis en contra i no és veritat, però sí que hauríem de ser una mica més raonables tots plegats a l'hora d'opinar d'aquesta manera tan generalista, no? I tots els caçadors són supremacistes.
No, és que tots no ho ha dit ningú, eh?
Sí, home, sí que s'ha dit.
Tots no.
Jo me'n recordo que fa 50 anys, dic 50 anys, quan tenia jo 15, 16 anys, gairebé tothom, en el meu poble, Sant Vicenç de Montalt, teníem una escopeta de balins. Aleshores no hi havia la consciència aquesta de matar els animals. I doncs jo feia punteria als pardals. Doncs aquell moment no teníem aquesta consciència dels animals i era clàssic doncs, disparar els animals. Ara, si jo em matava algun de per dalt, tenia una senyora, Caterina de Sant Vicenç Montalt, oh, porta-me'ls, porta-me'ls, i els hi portava, se'ls menjava, o sigui, no els llançava. Era, diguéssim així, mira, era un esport, aquell moment era un esport. Ara, actualment tenim una consciència amb els animals que ara actualment jo no ho faria. Però ja dic, fa 50 anys, gairebé tothom tenia l'escopeta de balins i l'esport era...
No fa tant, Zidre.
Bueno, jo dic que fa 50 anys.
Sí, digues, Joan.
Hi ha un altre esport que no diem res, i per mi és semblant, els pescadors.
També.
Ara, aquests dies n'hi ha molts, aquestes últimes setmanes. I què? Això també és... s'enganya el peix perquè tu que tens més tal i qual i... Sí. Vull dir que no sé.
Sí. Tot jo crec que serà misteriós.
Serà una cosa de maduració, de civisme, de conviure en el planeta, ara, tots els éssers vius que hi som.
No se'ls dona importància en el tema del peix, però el tema del peix penso jo que és el que vindrà d'aquí uns anys.
Però saps què diuen els pescadors?
Però, perdona, hi ha pesca esportiva en aquest cas?
Sí, clar que n'hi ha.
Sí? Però aquesta pesca esportiva és pel...
Hi ha lliga.
Però és pel consum?
No.
O és matar per matar?
I els llancen al mar. El que anava a dir ara, dic, és que no pateixen els peixos que els pesquen, els hi foten en allò...
Terrible.
Està patint el peix. Llavors, no, és que jo el torno al mar. Bueno, sí, però ja l'has fet patir, eh?
Aquest supremacisme o aquest... Sí, això, supremacisme del gènere humà respecte a les altres espècies animals està patent. Present, és palesa.
És a dir, l'evolució de la societat fa que cada vegada ens tornem més vegetarians perquè agafem consciència d'aquest tipus de coses. Doncs clar, l'evolució serà... La propera és lo dels peixos i més endavant, penso jo, ho dic mig de conya, mig no de conya, d'aquí 200 anys potser sabrem que les plantes també senten i no podrem menjar un bròquil. A veure, és una evolució de la... Jo ho dic, sempre dic el mateix, ho dic mig de conya i mig de no conya. Llavors, què menjarem? No ho sé. Hi ha d'aquí els que s'hi trobin, hi ha d'allò, però en aquests moments cada vegada anem agafant consciència. Penseu, el tema dels toros és un tema que fa uns anys era espectacle, era entre cometes, si vols, cultura, era una lluita entre l'home i un animal, entre cometes, noble, etc, etc. En canvi, ara, molta gent ja tenim clar que això no s'ha de fer, perquè és això, davant d'unes condicions teves, contra les de l'animal, tu tens només les de guanyar, l'animal pateix, etc, etc. Però això a poc la societat va evolucionar i ho tenim més clar. Per exemple, abans un gos era un gos. En aquests moments un gos és una forma, per molta gent, forma part de la família.
Sí,
és a dir, és tota una evolució de la societat. Llavors, tot això fa que a poc a partir de que la cosa vagi, doncs anirà així. I en aquests moments jo crec que la cacera, sempre hi haurà, pot ser que hi hagi un reducte o un d'allò, però anirà disminuint. Fixa-t'hi que hi ha caçadors, però és el que deien abans. Abans hi havia molta gent que tenia escopetes i ara només hi ha uns quants caçadors. És a dir, clar, jo crec que tot anirà evolucionant. Per ara, en aquests moments, què podem fer?
No, que per això he començat la intervenció parlant de la violència. De la violència que s'exerceix amb els animals, el que s'alça o la gent que es recrea amb això. No, a part de tot el que han dit, que estic conforme, vull dir que més o menys tots opinem el mateix.
Jo no sé si la gent s'hi recrea o no, i si s'hi recrea
amb els toros, sí.
Però, no, els toros és una altra història, eh? Però...
Bueno, els que defensen el toro diuen que no, eh?
Clar,
que no pateix, estan en igual de condicions,
sí,
l'home això. Contra l'animal,
sí que
l'animal contra l'home.
Toros i els bous i
això és el que diuen,
la tradició que tenim a Catalunya,
sí.
A més de la del toro, que també és tradició catalana, el toro, però bueno, l'hem eliminat molt bé per civilitat.
Corre bous i tot això.
Digues, Xavier.
No, que jo ho enfocaria d'una altra manera, no? També està bé, estem en contra de que els animals pateixin, però no creieu que la gent prendria més consciència sapiguent que el pollastre que tens a taula l'has vist néixer, l'has matat i l'has sacrificat per poder-te'l menjar tu? Això no generaria més consciència que no pas anar al supermercat comprar-lo envasat, que moltes criatures no saben ni què és el pollastre. Després van a les granges a escola a veure els animals i els hi donen de menjar i tot és molt maco. Però
i veuen que surt llet d'un animal i es pensaven que sortia de la botella directament.
Preferim no veure-ho, sí. I que els matin uns altres i llavors anar de... No, és que jo sóc protector dels animals. Escolta'm, està molt bé, eh? Però jo vull engegar aquest debat també des d'un altre punt de vista, en què potser això d'anar-nos amagant i aquesta societat còmoda de no veure el que fem amb la natura, doncs poder és molt maco, no? I ara que estiguem un pescador, un caçador, que segurament és per criticar, eh? Però també ens hem de veure nosaltres mateixos què fem.
No, i tant.
No, clar, sí, sí. Ho consumim, tot això, clar, ho sí. Consumim, no?
De moment, la millor posició és ser vegetarià. De moment. Com bueno, tu deies,
de moment.
Ja veurem d'aquí uns anys.
De moment,
de moment
sí,
ens hem... Jo en sóc, i per això ho dic així, no?
Sí? Ja m'ho pensat.
Des dels 40, fa 31 anys que sóc.
A veure, ara hi ha l'evolució de cap al veganisme,
també, sí,
que
sí.
Ja és una postura una mica més...
Evolucionada,
més extrema, evolucionada, i bé, cap a on anirem. Jo crec que el món en global anirà cap aquí, el que passa... que com sempre hi ha sotregades, hi ha pujades i baixades.
El que passa és que les ciutats ho vivim d'una manera, però clar, sentien el Raül Gutiérrez, que clar, ells que viuen aquí dalt, doncs clar, també ha de ser molt incòmodo i ha de provocar certa por sentir tiros tot el dia a 100 metres de casa.
Això totalment d'acord.
Home, és
això
que ja està bé.
Això és un altre tema, o sigui, tenir persones amb, i alguns energúmens, diguem-ho així també, amb escopetes, voltant per casa, disparant a tort i a dret, fa angúnia, a mi personalment sempre m'ha fet angúnia, i ells que viuen allà, segur. Això és un altre tema, i ja et dic, jo estic en contra de la caça, eh?
Sí.
Però la hipocresia sobre la protecció, la defensa dels animals, n'és un altre.
Bueno, és que abans, i dic abans, perquè si aquest en Raül Gutiérrez ha dit que al costat de casa seva, bueno, és que abans, per no repetir abans, hi havia els cotos privados de caza. Sí. I dic en castellà perquè...
Encara n'hi ha.
Encara n'hi ha.
Ja ho sé. Doncs això està, tindria que estar...
Són molt grans i guanyen molts diners. Sí.
Però estan lluny de la civilització. Per això que aquesta gent que van aquí al costat de casa d'en Raül Gutiérrez, això tindria que estar prohibit i tindria que estar denunciat.
Perdona, són batudes especials de senglars per excés de població.
Però segur que aquests que diu en Raül Gutiérrez són batudes oficials?
Esclar que sí. Esclar que sí.
Però encara hi ha allò que els dijous van a caçar i els diumenges, no?
Un caçador avui dia no es juga, no es juga el d'allò. Són batudes oficials, comunicades a la Diputació. I amb els permisos corresponents.
Molt
i els hi donen permisos expressament per disminuir la d'allò.
Però perquè... a prop de les cases no crec que els donin permís, eh?
Ja t'ho ha explicat ell, a 100 metres.
Sí. Doncs no
si la legislació parla de 100 metres, aquesta gent respecta els 100 metres.
M'agradaria saber aquesta legislació. Home, al costat d'una casa no poden donar permís,
a 100 metres.
I no, se meten unes ocupes
a casa.
Bueno,
canvia la legislació.
És que jo no he llegit aquesta legislació.
Bueno, pues, no, clar, ell, perquè no ho sabem.
Ell ja te n'ha parlat, jo et dic que sí.
El que passa que sí que és veritat que 100 metres, que és una distància curta, home, ha de fer angúnia,
pues clar,
doncs, clar, sentir...
Clar, anys enrere, a part de les batudes especials que no sé com funcionen, sí que sé com funcionava anys enrere, i ho dic, confesso desconeixedor de com funciona ara. Abans, els dijous i els diumenges, sorties a caçar i podies anar a caçar on te volguessis.
Ah, sí?
Aquí a la riera, als pins, per sobre els pins, on te'n toqués la gana. No, jo recordo veure gent
ara no, ara no pots anar a caçar
Sí, la gent caçava on volia i no passava mai res.
Els caçadors oficials no.
Escolta'm,
a Sant Vicenç jo tenia dos amics que eren caçadors oficials, permís d'arma.
Què vol dir caçador oficial?
Que estaven reconeguts per la Guàrdia
Civil.
Com tots,
és que si no poden anar-hi.
Bueno, un moment, i tenien que anar aquests cursos privats que estaven lluny de la població, lluny, a la muntanya.
Per anar a caçar conills i tudons,
sí,
i
també,
perdius,
també,
que
també,
estaven
també
per aquí. Bueno, doncs, jo quan anava a la vinya de petit sempre havies d'esquivar tots
els caçadors.
Els meus
amics de Sant Vicenç, doncs...
Bueno, és el cas d'aquestes dues persones,
però
això és una cosa que ha d'estar regulada. El que passa és que sí que és veritat, i insistim, que clar, que t'ho facin a 100 metres de casa, dia sí, dia també, doncs clar, això crea una angoixa lògica, no?
Potser estaria bé convidar a l'associació de la societat de caçadors.
Doncs ho farem, ho farem, perquè jo crec que...
Almenys abans n'hi havia, no sé si encara existeix.
Home, hi ha gent de Calella que puja a caçar. Sí.
I les societats què fan? Doncs fan, canalitzen les inquietuds dels que volen caçar i tal, i saben les normes i miren de respectar-les, etc.
Una cosa, tornant a aquests meus amics, que m'ho explicaven, jo no era... Tenien també els dies senyalats. Avui toca, jo què sé, tórtoles, posem el cas. Tal dia toca conills. O sigui, els hi deien, diguéssim així, el que hi havia sobre població per...
El que havien de matar.
Exacte, veure, el que tenien
veure,
que matar.
Hi ha calendaris establerts per l'administració que et diu que les èpoques de veda pues són de tal mes a tal mes i que el d'allò tal i qual. Llavors tens dijous
i diumenges,
etcètera, etcètera. Per això el cas dels senglars és un cas extra, perquè com que teòricament hi ha superpoblació, doncs es donen permisos extres.
No, teòricament no, n'hi ha.
Jo us he dit les xifres del Parc Montnegre Corredor, que no és tan gros. Sí. Després de matar-ne 1.050 en un any, en quedaven 2.500,
Però això us ho explicarien més bé gent que hi sap, però, per exemple, anys enrere, ho recordo, els mateixos societats de caçadors comprava terrenys, sembrava gra i deixaven anar perdius i faisans i els deixaven època de veda perquè ja al cap d'una setmana ja els havien matat tots.
Pobres animals eren tots.
Però bueno, era una manera que ho feien ells perquè en el fons anaven a passar-s'ho bé matant.
Aquí estan.
Una crueltat.
Semblant als toros.
Sí, una crueltat.
També els cries, els fots allà, en aquest cas prepares, com ell ha explicat.
Prepares el terreny, no? Mai millor dit, no? Prepares el terreny.
Doncs clar, això és... Ve de molt enrere i veurem.
Sí, jo volia abans dir exactament això que ha dit en Torrent, que queda una vena de l'època de l'home caçador que evidentment està no sé on, posa-li, ara es diu fàcilment en els gens i tal i qual, que queda i és la vena que surt aquella de... per exemple, una cosa que no té res a veure però que sí que té a veure. Per què hi ha gent que fan, entre cometes, caminades llargues, caminades rares, caminades d'unes resistències rares, etc. Pues perquè et queda aquell d'allò d'assolir un objectiu, d'anar a fer un d'allò, saps? Queda aquella part més animal nostra i ja està, i això sí que ho volia remarcar.
Jo recomanaria a tothom que visqués el que és
fer
créixer un animal, per exemple un pollastre, fer-lo créixer des d'aquest pollet, quan és època de matar-lo, tallar-li el coll, desplomar-lo...
Jo he viscut això. Jo he viscut,
la majoria de la gent ho ha viscut.
Sí, sí. Jo he viscut. Avui,
amb això crearíem més consciència, més consciència del que estem fent, que no pas prohibint o castigant a determinada gent.
Però
de
tota manera, aquests grups de caçadors, jo, els que tinc per allà al Pirineu, són molt grans, Hi ha molt pocs joves.
Sí, la joventut.
No sé si aquests d'aquí, de Can Carrer...
Bueno, la pesca no, per això, La pesca,
la pesca és diferent, és veritat. Sí. Però la cacera és gent, però...
Suposo que ja ens anem civilitzant.
Bueno, perquè potser la gent més jove puja amb una consciència animalista molt potent, no? Potser.
I ja no
esperem,
s'hi fica.
Esperem que sigui així.
Mm-hmm. Perquè, clar, abans era la tradició. Si venies de pagès, doncs allà era normal tenir una escopeta i sortir a caçar de tant en tant.
Normal.
Tot plegat, no?
Es pot ser caçador i animalista?
Ells potser t'explicaran que sí.
No ho sé. No ho sé, quan vinguin, no sé. A veure.
Els hi preguntarem. D'entrada els convidarem a veure si volen venir. Però us ho pregunto a vosaltres. Creieu que es pot ser caçador o es pot anar a torejar un pobre toro allà en una plaça i es pot ser defensor a l'hora dels animals?
Bueno, es pot ser animalista i menjar un pollastre a l'ast.
Per exemple.
Clar, és diferent, jo, home, jo... diferent, eh?
És una comparació similar.
Bueno, té diferent, diferent.
Sol, sí,
tu, aquell pollastre tu no saps com ha mort, eh?
No l'has matat tu, però hi acceptes tot el que deies, la cadena aquesta...
A veure, una cosa és...
una violència desmesurada, més a més.
És matar per menjar...
Tots sabem com els maten.
Sí, una cosa és matar per menjar i l'altra cosa... Això que dius, que sí, que viuen terriblement, potser aquí és un temps... I moren terriblement, és on ens hem de posar i demanar pues, una sèrie de...
Bueno, l'altre dia vaig veure unes imatges d'una notícia que parlava de com es trituren els pollets.
No m'ho diguis. Sí,
sí. Bueno, jo no vaig poder acabar de llegir-ho, no No vaig poder acabar de llegir-ho. És a dir, es trituren els pollets. En fi, no sé on hem arribat.
Perquè no canviem de tema.
No, bueno, perquè és el tema que mira, que avui ens ha vingut a fil de l'entrevista.
A mi m'agrada molt la verdura, m'agrada molt els vegetals, m'agrada molt. Ara, jo... com que he nascut menjant el que estic menjant, jo seguiré sent carnívoro fins que em mori, perquè a mi m'agrada molt. Sí. Ara, ja dic, m'encanta també la verdura i les llegums.
Pensa que comencen a haver-hi estudis que diuen que els arbres es comuniquen amb els veïns d'una mica més cap allà, a base d'uns... d'unes substàncies químiques, etcètera.
Vols dir que anirà a l'infern?
No, però és el que dèiem. A poc a poc acabarem, és que no podrem ni menjar.
Bueno, escolteu una cosa.
Per sobreviure
molt interessant.
Fins ara els depredadors sí. I després... A veure.
Molt interessant el debat d'avui. Parlant ja d'un tema més local, aquesta setmana hem parlat molt del mural de la façana de la parròquia. No sé si us agrada o no us agrada. Ha generat un munt de comentaris a la nostra notícia. Hem de dir que la majoria d'ells en contra d'aquest... anava a dir el semàfor, no. El semàfor és un altre front que tenim obert. D'aquest mural de la Pilar Imbaies. Què us sembla a vosaltres?
Jo he sentit tertúlies d'aquesta setmana. He seguit les que he pogut seguir.
Sí, m'agrada, molt bé.
I sí, és veritat que gairebé tots, la majoria, han anat en contra de...
No, jo no parlo dels tertulians, parlo dels comentaris a xarxes que ha generat la notícia nostra,
doncs,
no?
Doncs jo l'he anat a veure, sí. I mira, avui he anat a donar un vistazo i a mi m'encanta.
I els altres, què en penseu? Va, Lluís.
A mi també m'agrada.
Sí, Joan, ja també?
A mi m'agrada.
Sí? Lluís.
A veure, sí... A veure, és un tema, jo realment només l'he vist amb fotografies, però per tant ja ha estat ben fotografiat i tal. A veure, hem de partir de la base que allà hi havia una paret lletja i tal i qual, i s'ha buscat una manera de dignificar. A partir d'aquí, el fet de que si hagi costat 18.000 euros o no hagi costat 18.000 euros, o sigui de ceràmica o no sigui de ceràmica, clar, això són coses que podem parlar. Però, a veure, per què no es podia dignificar una paret? És clar, arguments, és que és una paret privada, bé, bueno... Parlem-ne qui ho ha de pagar, potser en una altra ocasió, s'haurà de, més de pagar-ho al poble, haurà de pagar-ho al privat, però se li haurà d'instar. Per què s'ha fet de ceràmica i no de pintura? Perquè de pintura, amb dos guixades, estaria fet una porqueria i tal i qual, i d'aquesta manera sembla ser que durarà. I l'altra, dedicada amb aquella gent que tot ho farien o tot ho d'allò perquè es podrien fer altres coses molt més interessants, etc. Jo sí que penso, i suposo que l'Arniges estarà una mica a favor meu, de que la cultura també és important per a la nostra societat. Hi ha una sèrie de despeses dedicades a activitats culturals que també fan que la nostra societat vagi endavant.
Bueno, són inversions. Són inversions en cultura.
Exacte,
no?
Exacte. Aquest és el tema. Llavors, per mi, 18.000 euros, home, hauríem de fer números d'allò tal i com, però no em sembla una quantitat desmesurada. A més, hem de tenir en compte una altra cosa. Cada grup polític que entra a l'Ajuntament... Perdó, estic vorejat de regidors, eh?
No, avui no.
Bueno,
home, sí, en té tres al costat, eh?
Tres de cinc. Bé, doncs cada grup polític que entra té les seves prioritats per seva ideologia, per seves afinitats, o pel que sigui. Per tant, em sembla molt bé que els grups polítics que hi hagi en aquest moment els hi sembli bé de fer algunes estàtues, que n'hi ha a totes les ciutats del món, bueno, no totes, però d'allò, o que facin coses d'aquestes, perquè donen una mica de vidilla en el que és la ciutat. Sí que és criticable, a veure, sí, però que tinguem en compte que també forma part de la cultura societària, que hi hagin coses també tipus, entre cometes, culturals. Només això.
Arniges, va, per al·lusions.
Jo suggeriria al govern que quan hi hagi alguna opinió, alguna crítica, li diguin a en Lluís que opini.
Ja veus.
Ho ha fet molt bé.
Ho ha fet molt bé.
No, molt bé. Sí, ho ha fet molt bé.
Sí, molt bé. I tant, sí.
Bueno, una mica digues que els ajuntaments, els pressupostos, la comptabilitat de l'ajuntament és pressupostària. Vol dir que quan arriba el moment de tancar els pressupostos, cada regidor porta el seu pressupost i es tanca el seu pressupost. Vol dir que si el regidor, suposo que era cultura, aquesta cosa, no ho sé, suposant que el regidor de cultura portava en el seu pressupost fer aquesta cosa, no té per què, no, això que diuen que amb això es podia fer una altra cosa, no. Amb això se podia fer el que el regidor de cultura, com si diu que portarà a ballar algú o l'orquestra no sé quantos, si és que va sortir de cultura. O sigui que això que es pensen que no, que ho podien haver gastat en servei social una altra cosa, doncs no, el servei social ja té el seu pressupost aprovat i...
Hi havia comentaris que deien, per exemple, home, és que cal el tema de les voreres o cal arreglar la neteja.
El regidor d'urbanisme té el seu pressupost per això i no, el regidor d'urbanisme és el que farà les voreres. Per tant, que clar, la comptabilitat pressupostària no és la mateixa que una altra classe de comptabilitat. I dit això, a mi m'agrada, però és que crec que si això estigués en un altre poble, a tothom li agradaria.
Aquest és un tema que va sortir ahir també a la tertúlia.
Però com que està a Calella, doncs s'ha de criticar. Ah, llavors vindran els del poble al costat i que maco, allò que teniu a Calella... És una cosa també sèria, aquesta.
Ahir també es va dir.
Molt bé.
Bueno, acabem i ara ens menjarem una coca boníssima amb una miqueta de moscatell que ens ha portat el Lluís Barri. Gràcies,
Lluís.
I algun
bunyolet, també.
També bunyolet.
Vull acabar.
Digues, Isidre.
He anat a mirar el mercat.
Que, per cert,
el mercat avui.
Quin merder teniu al Barça, no?
Sí, bueno. Això és un altre tema. Com que no tenim temps, vull acabar. He anat a mirar el mercat avui, també. I, bueno, és vergonyós. És vergonyós que de tres parades que hi ha actualment, una està de vacances, la peixateria, però les altres dues són fruiteries.
Bueno, una verdoleria i una...
Bueno,
bueno,
igual,
una miqueta de
verdoleria
tot,
i fruiteria. És vergonyós. I, aleshores, també felicitar... Felicitar. El casal de l'Esplai, en Josep Granyó, que hi era, que hi havia uns quants membres del casal.
Bueno, perquè ara hi fan activitats la gent gran.
Exacte, estaven tirant els darts i estaven jugant a ping-pong. Això ho trobo molt, molt maco i molt encertat.
Bueno, saps què passa? Que com que l'espai de la gent gran se'ls agrada molt petit, doncs ara fan activitats a la sala Polivalent.
Doncs això ho trobo molt bé.
Bueno, Argelers, Casaus, Arniges, Barri i Torrent, anem a menjar-nos aquesta coca boníssima. Vinga, gràcies, bona setmana.
Gràcies.
Continuant amb la tipa.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Dissabte 22, a la 1 i a les 6 de la tarda, escolta el grup mitjà del Centre Obert als Pins parlant del Dia de la Igualtat Salarial a Ràdio Calella Televisió i recupera-ho a radiocalellatv.cat.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I tu perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Prepara't, Amilingua, ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1, Inlingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a Inlingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Ràdio Calella.
Estem celebrant dijous llarder aquesta setmana, tota la setmana, gràcies als tertulians, eh?
Jo crec que em passaré de departament, passaré d'informatius a programa, Sònia.
Escolta, molt bé, els tertulians que ens porten coca, moscatell, fantàstic. Molt bé, a l'avanç i a l'informatiu de la una, avui, Dolors, amb què?
Doncs mira, aquesta hora tota l'atenció posada en tots aquests nens i nenes de les escoles de Calella,
sí,
que estan celebrant rues de carnestoltes, han sortit al carrer disfressats, alguns s'han quedat a dintre de les instal·lacions. Avui ho fan a dues escoles, a la tarda hi haurà altres rues, serà una mica el preludi,
sí,
d'aquesta rua infantil que es farà demà dissabte pels carrers de Calella. Ahir vam començar, doncs, a engegar maquinària de carnestoltes,
sí,
amb el dijous llarder. Avui hi ha carnestoltes a les escoles, demà rua infantil i la setmana que ve la gran rua de Carnaval de l'Almaresma.
Molt bé, perfecte.
Vinga, avui també ens hem preocupat per conèixer en quin estat es troben els boscos del Maresme.
Sí.
Ja sabeu que hem parlat moltes vegades dels efectes que té el canvi climàtic en tot el que és la massa forestal d'aquí, del nostre entorn, i n'hem parlat amb el tècnic forestal del Consell Comarcal del Maresme, que és la nostra referència, el nostre expert, que ens ha explicat que ara mateix hi ha unes 1.500 hectàrees de bosc afectats, que diríem alzines, que estan perdent fulles. Són 1.500 hectàrees de bosc d'arbres que estan defoliats. En aquest bosc, a més, durant aquests mesos, han estat incubant-se els ous d'aquelles papallones. Tu te'n recordes d'aquella invasió de papallones que vam tenir l'estiu passat, Sònia?
Me'n recordo perfectament, jo i els ciutadans, que no es podia anar pel carrer amb tranquil·litat perquè se't posaven
estants. Doncs totes aquelles papallones, sí, van posar ous aquí als boscos més pròxims.
Vaja.
I
m'estàs dient que tornen?
Sí, sí, i tornaran. Es preveu que a l'estiu, quan arribi el bon temps i la calor, doncs aquests ous esclatin i tornarem a tenir una invasió de papallones. Deixa'm dir invasió entre cometes, perquè sí que va ser molt cridaner, però tampoc no va tenir moltes més conseqüències.
Però
sí, vaja, l'efecte de les papallones d'aquestes... l'eruga del suro, que en deien,
sí,
eh? Doncs les tornarem a viure una altra vegada aquest estiu. I ara n'estàveu fent tertúlia amb aquest testimoni que avui ha passat per aquí per la ràdio, en què ha demanat doncs, que s'aturi la caça esportiva del senglar. Segons Defensa la Caroline, ara... Tu portes tot el matí entrenant-te per dir el cognom,
tot.
Sònia.
Caroline Wagenhauser.
No ho diré jo millor. Doncs ella el que defensa és que aquesta caça esportiva el que altera són els mecanismes naturals,
sí,
de control de la població de la pròpia espècie, no? Diu que els caçadors doncs, maten indiscriminadament tot tipus d'exemplars i que això el que altera és el cicle propi de reproducció d'aquesta espècie. I el que demana ella, i ho demana fent pedagogia, doncs és que aquestes batudes que es fan doncs, que s'aturin, perquè si ara tenim superpoblació de senglars, amb aquestes pràctiques això anirà a més, Sònia.
Sí, així ho ha dit, sí, sí, certament. I
avui tenim...
ha despertat la inquietud també d'alguns oients, en aquest cas sentíem a Can Carreras, no?
Sí, de fet, sí. Ella ha vingut aquí dient, sí, que abanderava una mica en solitari aquesta lluita, doncs a partir del pas de per aquí per la ràdio crec que tindrà aliats,
sí,
la Caroline?
Sí, crec que sí.
Avui una plana cultural força extensa, perquè aquest cap de setmana hi ha teatre amateur, i parlàvem també del cicle cultural que porta un espectacle de teatre familiar, tant el cicle cultural com el concurs de teatre amateur, tots dos el diumenge, pel que fa a l'Orfeó Calallenc, una obra d'aquelles mítiques, de la dramatúrgia i universal, és La importància de ser franc, una obra d'Oscar Wilde, bé, una agrupació teatral de Lleida, aquest cap de setmana, aquest diumenge a la tarda, el posarà en escena aquí a Calella. També tenim una nova trobada del Cafè Jazz, i avui avancem alguns dels detalls de Randonada, que és aquest disc que ha preparat i que ja ha publicat Joventut Artística per commemorar, per celebrar el seu 70è aniversari. És un disc que recopila sardanes inèdites que no han estat publicades anteriorment. Hi ha molts autors calellencs que s'hi recullen, Jordi Feliu o Marta Tarrides, per exemple. Sí. I hi ha una obra d'estrena, una sardana d'estrena, que pren el mateix nom del que posa del que posa nom al disc, que és aquesta arrendonada. Un disc que, atenció, es presentarà en un concert amb la Cobla Montgrins el pròxim 18 d'abril, un dissabte. Molt bé. Aquí a la Polivalent de la fàbrica Llobet i Guri, amb entrada gratuïta. I Charles Chaplin, en parlarem molt.
Sí,
les pròximes setmanes d'ell, perquè Fotofilm Calella ha decidit dedicar al mític Charlotte aquesta edició del Festimatge Sònia.
Es
podrà veure, per exemple, El gran dictador.
Molt bé.
Que tothom crec que l'ha vist i ha repetit.
Doncs tot això us ho explicaran molt més àmpliament a la una.
Gràcies, Sònia.
Acabem amb la música de Nina Simone, aquesta cantant americana nascuda tal dia com avui, de l'any 1933. Acabem la ciutat d'avui, com sempre, possible gràcies al suport de les companyes d'informatius, amb el suport tècnic del Jaume i el Víctor Riera. Us ha parlat un dia més Sònia Montanyola. Bon cap de setmana, dilluns tornem parlant d'arts d'estiu. Adéu-siau. Something he can't see.